Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Les 7 i 6 minuts, bona tarda. Endavant, entreu, que aquí s'hi està fresquet.
Ara comença La brúixola d'estiu, amb David Morales.
Fa uns 10 anys, una coneguda marca d'adhesius, massilles i silicones va posar en marxa un blog des d'on organitzava un concurs, el concurs de la bricoteràpia. Què faries a casa teva si et donessin 10.000 euros per reformar-la, això sí, tot fet amb les teves pròpies mans? Van participar-hi 800 parelles de tot l'estat en aquest concurs per internet fet per fases. La primera fase durava 4 setmanes. Cada 7 dies es proposava una prova de bricolatge senzilla que s'havia de resoldre online. I d'allà van sortir dues parelles finalistes. A la segona fase, les dues parelles es van haver d'intercanviar les seves cases durant un cap de setmana i havien de superar tres proves en el que van denominar l'habitació del pànic. Li van dir així perquè havien de deixar enrere la seva por al bricolatge i demostrar la seva voluntat i empatia com a parella. Així van haver de construir un moble amb cartró, reparar i decorar un moble i reparar objectes delicats, tots amb els famosos adhesius de la marca patrocinadora. La parella guanyadora es va endur els 15.000 euros per poder desenvolupar els seus projectes de bricolatge a casa. Jo no tenia 15.000 euros de regal aquest cap de setmana, però sí que he estat fent bricolatge. Sí, m'he posat a fer de manetes amb alguns arreglillos per casa. Sóc el terror del bricolatge amb el trepant i la serra de Calau, he de dir. Al final, tot és qüestió de pràctica, no? Les primeres cortines que vaig penjar, o encara ho recordo, diguem que per posar-hi la barra vaig deixar la paret que semblava un formatge de gruyère. Algunes prestatgeries tortes després, molta massilla per tapar forats, puc dir que ara ja domino el trepant. En definitiva, és com anar amb bicicleta, al principi caus, però després ja ho domines. Ara al bricolatge li diuen D-I-Y, do it yourself. Vaja, fet xapucilles de tota la vida, però amb un nom molt més fashion. Han elaborat unes estadístiques que expliquen que el do-it-yourself, la idea perfecta per customitzar els mobles fets en sèrie, és a dir, modificar-los al teu gust, cada vegada és més una tendència. Segons una marca, Tiendeo, cada segon que passa hi ha 2,94 nous espanyols que volen aprendre a fer bricolatge. Deu ser que hi ha un que no està decidit del tot, li falta el 0,6. I atenció que amb el do-it-yourself cada segon es cremen 0,81 calories. Per tant, fer bricolatge a casa a prima. Que al final tot és posar-s'hi. I si no sabem fer una cosa, doncs sempre trobarem a YouTube un tutorial explicat pas a pas o bé un blog on algú haurà experimentat abans que nosaltres i ens explicarà de manera senzilla quins són els elements que necessitem i com hem de procedir. Perquè, en definitiva, tot sovint no posem en pràctica determinades idees de bricolatge per por, perquè no en sabem, perquè desconeixem les tècniques. I al cap i a la fi només ens cal buscar una mica d'informació i tenir una mica més de confiança en nosaltres per pintar una paret, per arreglar-ne els forats, per customitzar un moble o per fer les nostres creacions. En definitiva, que el bricolatge, com en la vida, tot és posar-s'hi i tot és qüestió de confiar en un mateix. I si un projecte no surt bé, sempre, en el bricolatge i en la vida, podrem aprendre dels errors comesos per no tornar-hi a caure quan ens hi posem en una altra ocasió. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
Quan arriba el vespre, a Onda Cero Catalunya t'acompanyem a la brúixola d'estiu. La ràdio a la fresca.
En aquest 25 d'agost del 2020 comencem aquesta edició de la brúixola d'estiu Do It Yourself. La fem nosaltres mateixos, allò que en deien abans Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, nosaltres ho fem. I qui construeixen aquest programa? Doncs a la realització tècnica, els homes de la botonera, el Vicenç Armero i el Víctor Rodríguez. A l'assistència de producció, les nostres estudiants en pràctiques, l'Helena Moreno i la Inés Gas. I a la coordinació de producció, el Jaume Mas. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, David.
Tu com vas de bricolatge? Ets manetes?
Em considero que no sóc dolent, però tampoc n'he fet gaire, la veritat.
Bueno, tot és posar-s'hi, eh? I al final, amb l'experiència, sí, amb la pràctica t'hi poses i al final, després de comprar molta massilla i fer molts forats que no toquen, aprens. Què tenim preparat per avui? Doncs de seguida saludarem els companys de la redacció d'Esports i d'Informatius que ens refrescaran les notícies més destacades de la jornada.
Parlarem amb l'Institut de Bioenginyers de Catalunya que han fet un estudi de percepció de les imatges per conèixer els efectes del confinament en la salut mental dels usuaris.
La Inés Gas ens porta nous virals als vídeos més compartits a les xarxes avui. Parlarem de les àvies.
L'Arantxa Pérez, la nostra influencer especialista en els més petits de la casa, ara que estem a punt de tornar al col·le i que no sabem si s'haurà de patir un nou confinament, ens donarà consells sobre ensenyament i psicologia en positiu.
Pujarem al nostre xiringuito per compartir una estona amb la Juliana Rueda, directora de l'estudi de gravació Mute Books, especialitzat en produir audiollibres.
Els llibres per anar a la piscina, la Selene Corp avui ens porta la novel·la d'un mosso d'esquadra, criminòleg i escriptor.
La setmana passada, la Rosa Domingo ens parlava de la importància de dir el que realment pensem. Avui ens donarà més consells per estirar del fil quan algú no acaba d'explicar-se i només ens diu vaguetats.
Seguirem recorrent equipaments de Catalunya de la mà de l'Helena Moreno, que avui ens proposa anar a Girona, concretament al Museu del Cinema.
Amb el Jaume Mas posarem en marxa la càpsula del temps que avui ens porta fins l'any...
1991.
Mira, aquest és més proper que sí. En altres ocasions.
Sí.
Amb què acabarem el programa?
Doncs ho farem amb música, la que ens ha acompanyat en els estius dels últims 50 anys.
Per anar sentint una part d'aquesta música que ens acompanya, només diré una cosa. Loca.
Loca, por un beso tuyo. Loca, por chocarme con tus labios. Loca, por besarlos y acariciarlos. Por bailarte desnuda al son de los siete amores. Y que sepas de una vez que pa' gusto los colores. Loca, porque me hagas tuya. Loca, por darte mis bendiciones.
Aquesta era la Malena Gracia amb aquest tema Loca, que el 2003 va sonar molt durant l'estiu. Un estiu que ens va acompanyar, després crec que ja no va tornar a fer mai més música.
No em sona cap tema més.
Va ser One Hit Wonder, afortunadament. Doncs si vostès també volen dir-nos quina és la seva cançó de l'estiu, poden fer-ho al WhatsApp enviant-nos una nota de veu al 676-76-0908, 676-76-0908, i aquest divendres tots els seus missatges els sentirem a la darrera part del programa, en què ja tancarem la cançó de l'estiu d'aquest any, en aquests 50 anys de repàs que estem fent a totes les cançons que han acompanyat l'estiu de tots els espanyols i que han fet, doncs, ballar, que han fet, de vegades, sortir l'amor, de vegades, potser també divorciar-se, qui sap. Moltes coses. Amb aquesta cançó potser més divorciar-se que sorgir l'amor. Ara, doncs, fins les 9, la brúixola d'estiu aquí a Onda Cero Catalunya.
Quan arriba el vespre, així sona la ràdio a la fresca, a Onda Cero Catalunya. La brúixola d'estiu.
Hipogegant. Sofás en Hipogegant. Precios de auténticas rebajas. Sofás de gran calidad. Exposición con las últimas novedades del mercado y diferentes telas a elegir. Sofaches long reversible, ahora 249 euros. Pague a 12 meses sin intereses ni nada de nada. Hipogegant. Todo para el hogar. Armarios, comedores, colchones, dormitorios, sofás, textil hogar, muebles de jardín, menaje. Hipogegant. En Tarrasa, Granollers, Girona, Vilanova y la Geltrú, Manresa, Parets del Vallès. Hipogegant. Gan.com.
A Onda Cero Catalunya, refresquem l'actualitat fins les 9 a la brúixola d'estiu.
Pràcticament un quart de 8 del vespre i és moment de repassar l'actualitat amb la Laura Pons. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, tu ets manetes?
No gaire. De fet, ara us escoltàvem el Jaume David i t'he de dir que l'altre dia vaig anar, això no és publicitat, a l'Heroi Merlin, sí? A comprar un hort urbà.
Ah, mira.
Per muntar-lo a casa. Però no hi ha hagut manera.
Jo en tinc una a casa.
Faig una crida des d'aquí per si algú vol venir a jugar, doncs està més que benvingut.
Doncs aquí aquesta crida de servei per la Laura Pons. Jo tinc un d'hort urbà a casa des de fa 3 o 4 anys.
Ai, què?
Només l'he utilitzat un any, després ja em vaig cansar. Sí,
no.
És el que té, que al final l'has de regar, l'has de cuidar...
No, però jo ja tinc moltes plantetes al jardí, eh? És només una cosa més que vull afegir que penso que, mira, pot acabar d'estar.
Ah, molt bé, molt bé. Si et sembla bé, fem un repàs dels titulars del dia.
Va, som-hi. L'oferta de Pedro Sánchez de les comunitats autònomes per posar en marxa un estat d'alarma territorial, les mesures que ha anunciat el govern de Pedro Sánchez i també de Quim Torra per tornar a l'escola aquest curs 2020 i 2021 i el maltractament per part de dues treballadores d'una residència de Terrassa a una usuària. Ara expliquem què ha passat.
ara tot seguit fem un cop d'ull al temps i connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Moisès Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya alguns intervals de núvols baixos a primeres hores al litoral i cels amb pocs núvols a la resta, tot i que durant la tarda al Pirineu i a l'interior de Barcelona i de Girona creixeran alguns núvols d'evolució diurna. No es descarten alguns ruixats dispersos al Pirineu de Girona. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament amb valors de 20 graus a Girona i a Lleida i de 23 a Barcelona i a Tarragona. Mentrestant, les temperatures diurnes no presentaran grans canvis i els valors tornaran a ser significativament alts a Lleida, amb unes màximes en general de 36 graus a Lleida, de 34 a Girona i de 31 a Barcelona i a Tarragona. Per últim, el vent bufarà demà de direcció variable, tot i que predominarà la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El president de la Generalitat, Quim Torra, estudiará amb deteniment l'oferta del cap del govern central, Pedro Sánchez, sobre l'estat d'alarma.
Todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio.
Ho estudiarà, diu Sánchez, tot i que mostra la seva sorpresa per la proposta, ja que recorda que era el mateix Pedro Sánchez qui deia que el virus no en tenia sobre territoris.
L'altre titular del dia són les mesures que ha anunciat el govern per tornar a l'escola a partir del 14 de setembre, un curs escolar on els alumnes s'agruparan per grups estables, portaran la mascareta de manera obligatòria a partir dels 12 anys i se'ls prendrà la temperatura.
Si l'obertura de les escoles comporta prendre mesures que passen per mantenir grups de convivència reduïts i estables, grups bombolla, perquè si es detecta un positiu en Covid-19 en una classe, només hagi de fer quarantena la classe en qüestió. Alba Vergés, consellera de Salut.
El grup estable d'alumnes i mestre. I això és molt important. No només és de nens i nenes, no només és d'adolescents, no només és dels alumnes, sinó alumnes i mestre.
D'aquesta manera, l'entrada i sortida de les classes es farà de manera escalonada per no coincidir amb els altres grups bombolla i, per tant, pot ser que també canviï les coses a l'hora del pati del menjador o durant les activitats extraescolars.
Que ara s'utilitzava tota la vegada i hi havia una hora del pati, doncs enguany haurà d'haver-hi més d'una hora del pati. I en el menjador, a més a més, ha d'haver-hi altres mesures. Hi havia usos col·lectius d'aigua, usos col·lectius de panera, d'oli, de vinagre, doncs ara aquests usos col·lectius s'hauran de modificar.
I una segona mesura, la mascareta obligatòria a partir dels 12 anys, encara que hi ha un matís.
Per tant, ús de mascareta a secundària, sempre. Ús de mascareta infantil i primària, quan l'entorn epidèmic ho permetin. Llenguatge senzill, quan ho tinguem en vermell, amb mascareta a les escoles. Quan tinguem, i als instituts, quan ho tinguem en verd, amb mascaretes als instituts i no a les escoles.
I una tercera mesura, la temperatura.
Ens prenen la temperatura per entrar al Palau de la Generalitat. Ens prenen la temperatura per entrar al Parlament. Les escoles hauran, cadascuna d'elles i cada institut, determinar com prendre la temperatura a l'alumnat.
I una última mesura que ja va avançar ahir el president Quim Torra, la realització de 500.000 PCRs a escoles i instituts durant els primers 2 mesos del curs escolar.
Els tribunals han tornat a deixar sense efecte algunes de les mesures anunciades aquest dilluns pel govern a 4 ciutats del Vallès. L'executiu ha limitat al 50% l'ocupació de l'espai en bars i restaurants i la justícia ho avala, però no només per Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès. En deixa fora la ciutat de Terrassa perquè el jutge ho considera injustificat atenent a les dades d'incidència del virus. A més, el jutjat permet l'aforament en actes religiosos de fins a un 50% i no el 33% que havia fixat inicialment el govern.
Sí, segons el jutjat contenciós número 5 de Barcelona, aquest municipi no es troba ni molt menys en pitjor situació que altres i, per tant, exclou Terrassa de les noves restriccions anunciades aquest dilluns pel govern de la Generalitat. En canvi, sí que les accepta per Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès i, per tant, aquestes 3 poblacions del Vallès Oriental restringeix durant els propers 15 dies a la meitat l'aforament en bars i restaurants.
Precisament per reduir el nombre de contagis en aquesta comarca, Salut segueix fent cribratges massius a Granollers, Terrassa, Canovelles i les Franqueses. L'objectiu és arribar a 20.000 persones en un nou cribratge massiu.
Si fins demà dimecres se seguiran fent testos massius a Granollers i fins dijous a les Franqueses del Vallès i a Canovelles. Ahir dilluns van acabar de fer-se a Reus i a Alcarràs. El Segrià Salut farà demà entre 500 i 600 PCRs a nuclis familiars sencers després que s'hagin detectat alguns casos positius de Covid-19. També la ciutat de Vic. Comencen demà cribratges massius al barri del Remei, cribratges que es faran fins divendres.
Tot plegat en el dia que Catalunya ha registrat 867 casos positius més confirmats per PCR i un total de 5 morts.
Sí, en les últimes 24 hores s'han detectat 867 nous positius de Covid-19 i un total de 5 morts, xifra que eleva el total de víctimes mortals des que va començar la pandèmia a 12.960. Pel que fa al nombre de pacients ingressats als hospitals, n'hi ha 7 menys que en l'últim balanç. En total n'hi ha 665 i 137 estan a la UCI, 4 més que aquest dilluns.
I ara, escoltin amb atenció.
Segona, segona, vinga, abre la puta boca ya.
És el so d'un vídeo que una treballadora de la residència mossèn Homs de Terrassa ha penjat a les seves xarxes socials. En les imatges es veu com una de les treballadores riu mentre l'altra intenta donar menjar a una resident amb un tracte i llenguatge absolutament intolerables. Ho diu també l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui ahir va demanar que s'investigués aquest presumpte maltractament en aquest centre. Avui la residència ha acomiadat a les dues treballadores que havien maltractat aquesta usuari i els hi han obert un expedient. També els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia Superior de Barcelona han obert una investigació contra les dues treballadores de la residència.
I amb la Laura Pons els expliquem la notícia positiva del dia. Més de 1.700 empreses han contractat 4.700 persones en risc d'exclusió des de l'inici d'aquest any.
Els treballadors són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, com joves en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada o exreclusos, que provenen de 136 entitats socials catalanes que a través del programa Incorpora de la Fundació La Caixa reben assessorament per facilitar la integració laboral.
En crònica política i sobre la taula de diàleg que s'havia de celebrar abans de les vacances, el president del govern, Pedro Sánchez, assegura que se celebrarà quan sigui possible.
Estamos dispuestos a reunirnos con el gobierno de la Generalitat para celebrar la reunión cuando sea posible. Es cierto que he escuchado al independentismo hablar de inteligencia. Confrontación inteligente, dice una parte del gobierno de la Generalitat, otros dicen diálogo. Yo lo que digo es que lo inteligente es dialogar.
Sánchez feia referència a les declaracions del líder de Junts per Catalunya i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la confrontació intel·ligent amb l'Estat. Va ser ell qui la setmana passada va dir que no creia en cap plataforma negociadora per parlar de la independència.
ERC, Junts per Catalunya, la CUP, Bildu i el BNG tornen a demanar la compareixença de Pedro Sánchez i Carmen Calvo per la marxa del rei Joan Carles I.
El Borbón lleva 24 días huido y el gobierno lleva 24 días en silencio.
Parece que la huida del rey emérito no va con el gobierno. Sin embargo, no debe ser un asunto tan ajeno si por activa o por pasiva parece que son partícipes de la operación.
Al independentismo popular y democrático se le persigue, mientras que al robo sistemático de recursos públicos de la monarquía se le apoya desde el gobierno.
Eren Carolina Telechea, d'Esquerra Republicana, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, i Mireia Vehí, de la CUP. Recordem que la mesa del Congrés va rebutjar la petició perquè ho va considerar matèria aliena a la competència del govern.
I ara unes altres notícies en un format més breu. Mor un home de 41 anys en caure-li una palmera al parc de la Ciutadella de Barcelona.
En l'accident també ha resultat ferida una altra dona. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat un estudi d'urgència per aclarir les causes de la caiguda de l'arbre.
Les persones sense llar han perdut espais per dormir, vestir-se i menjar calent a Barcelona, segons ha denunciat la Fundació Arrels.
Adverteixen que la xarxa de recursos públics i privats ja estava saturada abans de la Covid-19 i la realitat actual és d'involució. Actualment hi ha 42 serveis en 36 espais, una quinzena menys que l'any passat.
Detingut a Barcelona un fugitiu buscat a Montenegro per homicidi.
La Policia Nacional ha detingut en un hotel de Barcelona un fugitiu buscat per les autoritats de Montenegro per disparar diverses vegades a un home a l'interior d'un vehicle i donar-se la fuga. La investigació es va posar en marxa quan la policia va tenir coneixement que el fugitiu es podria trobar en territori espanyol fins que se'l va localitzar en un hotel de la capital catalana on s'allotjava amb una identitat falsa.
I la companyia Vueling redueix en un 20% l'oferta de seients de cara al mes de setembre.
Ho fa per adaptar-se a l'entorn actual de la pandèmia. En total programarà 208 rutes i operarà un màxim de 2.226 vols setmanals centrant la seva oferta a destinacions espanyoles.
Moltes gràcies, Laura. Quan vulguis parlem i muntem aquell hort urbà que tens a casa.
Ja t'espero. Adéu-siau.
Adéu.
Esports a la brúixola d'estiu.
I tot seguit és moment de saludar el company Gerard Sanz perquè ens expliqui quina és l'actualitat del món dels esports. Bona tarda, Gerard.
Què tal, David? Molt bona tarda. Doncs amb el Barça i tot el seu entorn segueix pendent de Leo Messi. L'argentí no ha parlat des de la final de Lisboa i dies després de la trompada a la Champions li hauria comunicat al club que vol marxar, activant la clàusula alliberatòria que té el jugador a final de cada temporada, una activació que en principi l'ha d'avisar abans del mes de juny. Això contempla el seu contracte, però Messi voldria sortir del Barça aquest mateix estiu. Amb tot això, el Barça presentarà demà un dels nous fitxatges, Francisco Trincao, 3:15 PM a l'Auditori del Camp Nou, sense premsa per les normes de prevenció endurides de nou per la Generalitat, però el jugador viurà la seva presentació amb una roda de premsa telemàtica. Un Trincao que, recordeu, va fitxar pel Barça el mes de gener, 31 milions d'euros, ha acabat la temporada amb el Braga amb molt bon nivell i això l'ha portat, a banda de convertir-se en un jugador il·lusionant pel conjunt blaugrana, a rebre la trucada del seleccionador portuguès per disputar partits de la Nations League al setembre davant Croàcia i Suècia. D'altra banda, a poc més de mitja hora perquè el Barça provi de ser a la final de la Champions, les culers s'enfronten a partir de les 8 amb el Wolfsburg alemany al Real Arena de Sant Sebastià. Ja sabem l'alineació de Lluís Cortés, amb Paños a la porteria, Torrejón, Mapi, Pereira i Leila Wahabi. En defensa al mig del camp, Mariona Caldente i Caroline Hansen, Keira Hamraoui i Alexia Putellas, i al davant Jenny Hermoso, i això, l'única novetat, l'entrada de Mariona a l'11 titular, Lique Martens esperarà des de la banqueta. El tècnic culer Lluís Cortés parlava ahir de les ganes de les seves de tornar a una final de Champions un any després.
El equipo afronta el partido con muchísima ilusión. Al final, poder jugar una final de Champions, sabemos lo que es, lo hemos vivido ya una vez y lo queremos repetir. O sea, cuando consigues una cosa que te gusta y que te pues tienes muchas ganas de conseguirlo otra vez, y eso lo que hace es incrementar la ilusión, incrementar la ambición, incrementar las ganas de ir a por ello. Esa es la actitud que tiene el equipo. El equipo, si ojalá pudiese jugar hoy a las 5 de la tarde, en media hora empezar el partido, porque tiene muchas ganas de poder empezarlo, de que rode el balón y de poder conseguir el pase a la final, que sabemos que será un partido complicado, pero que lo vamos a competir desde el minuto uno.
L'altra semifinal es disputarà demà i serà un derbi francès PSG Olympique de Lyon, amb les lioneses sempre favorites. Encara en clau continental, la UEFA ha anunciat avui que la pròxima Supercopa d'Europa, que ha d'enfrontar el Bayern i el Sevilla el pròxim 24 de setembre, es disputarà en presència parcial de públic, amb un 30% de l'aforament. Primer partit europeu que jugaria en públic a les graderies. Pel que fa a l'Espanyol, el club ha anunciat avui la incorporació de Miguel Llambric. Miguelón, al lateral dret, arriba cedit, procedent del Villarreal, amb una opció de compra pel club perico. Miguelón és la segona incorporació aquesta temporada després de la de Fran Mérida, el jugador, en paraules dels mitjans del club, encantat de la seva arribada.
La verdad que estoy muy, muy contento. He tenido una bonita recibida por parte de la directiva. La temporada pasada también estuve en el Huesca, que también tenía este reto de subir a primera. Al final lo conseguimos y bueno, la competitividad esa al final que la tiene se le pega a todo el equipo y bueno, yo creo que con trabajo podemos lograr el ascenso. Es un club histórico, lleva muchos años en la primera división y bueno, al final un año malo lo puede tener cualquiera. Vemos también de un club del Villarreal que tuvo un año malo, pero bueno, al final luego subes hacia arriba y bueno, esperemos que sea así.
Després de passar la revisió mèdica avui, Miguelón s'incorporarà el divendres directament a l'estada a Marbella, on l'equip s'ha d'enfrontar amb Cádiz, Màlaga i Almeria. Acabem amb bàsquet. El Barça disputa demà el primer amistós de pretemporada. Serà davant Morabanc Andorra a les 7 de la tarda. Primer test pel nou projecte amb el tècnic Sara Jasikevicius al capdavant. El tècnic reconeixia que en aquesta fase de pretemporada treballa la preparació física és clau.
Es un momento de temporada que es, yo diría, un poco duro para todos. Estamos aprendiendo un poco de sistemas nuestras, que claramente para los chicos son todas nuevas, y también al mismo tiempo, que es lo más importante ahora, es coger forma física. Entonces es un periodo muy duro para ellos, pero así queremos poner un poco de base que nos va a servir luego para toda la temporada.
La plantilla posarà punt i final a l'estada en camp aquest dissabte de cara a disputar el segon amistós de pretemporada davant UCAM Múrcia a Torrefarrera.
Doncs Gerard Sant, moltíssimes gràcies. T'esperem demà amb més.
Vinga, fins demà, David.
Bona tarda. Adéu.
A la brúixola d'estiu, fem una mirada a l'actualitat.
Els últims mesos no han estat fàcils d'afrontar per moltes persones. Ara, un estudi de l'Institut de Bioenginyers de Catalunya mostra a través de la percepció de les imatges quin efecte ha tingut els mesos de confinament en la salut mental de la població.
L'estudi analitza la percepció de diferents imatges per part de l'usuari i a partir d'aquí ho compara amb els resultats d'abans del confinament, de quin han extret que el confinament ha afectat negativament en diversos aspectes el benestar emocional dels usuaris. A més, ara, des del col·legi es treballa en una aplicació mòbil per poder monitoritzar l'usuari i així avaluar diàriament i veure'n l'evolució.
Saludamos a Claudia Grechuta, investigadora en neurociencia y salud digital del grupo de investigación del IBEC. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué aspecto ha afectado el confinamiento a nuestra salud mental?
Mira, pues en nuestro estudio, bueno, es cierto que COVID tuvo un impacto grande a nivel físico en las personas afectadas por el virus. Pero, sin embargo, las medidas de cuarentena, como por de confinamiento como la cuarentena y el encierre, pueden también impactar el bienestar mental. Entonces, en nuestro estudio hemos evaluado el estado emocional de las personas que vivían bajo confinamiento. Y nuestros resultados han mostrado que la gente bajo cuarentena evaluaba las imágenes significativamente más negativos. Lo que significa que la cuarentena tiene un impacto negativo en la salud mental de la gente.
Uh-huh. No sé si hay un perfil de persona que es más vulnerable o a quien le ha afectado más este confinamiento.
Exactamente, pues es una muy buena pregunta. Después de haber evaluado, preguntado a las personas que evalúen las imágenes, les hemos preguntado algunas cosas personales, por ejemplo, si viven solos, si echan de menos la vida antes de la cuarentena y cosas así. Entonces hemos encontrado que, de hecho, las personas que viven solos, las que no disfrutan de teletrabajo y las que echan mucho la vida antes de la cuarentena, pues son las más vulnerables y les impacta la COVID y la cuarentena más que los demás.
¿Y esas afectaciones son de la salud mental? No sé si son reversibles o van a ser a largo plazo. Una vez se sale del confinamiento, ¿se vuelve al estado anterior?
Bueno, pues lo que intentamos hacer, por una parte, queríamos evaluar el estado de bienestar ahora mismo. Entonces queríamos entender el fenómeno y si de hecho la gente está bajo un problema. Pero por otra parte, queríamos también entender si nuestro método podría ser útil para diagnosticar y monitorizar las personas, el bienestar de las personas bajo la cuarentena, tanto para poder prevenir unas consecuencias a lo largo plazo, como por ejemplo un ictus o un ataque cardíaco o una depresión más severa. Entonces, de momento ya se sabe que al saber que la gente está bajo un impacto, sí que se puede actuar y sí que estos impactos pueden ser reversibles. Pero está muy bien saberlo antes de que la cosa se ponga mucho más seria.
Uh-huh. Y además estáis desarrollando una aplicación para hacer un seguimiento a esos usuarios.
Exactamente. Entonces ahora mismo estamos desarrollando una aplicación que se podría utilizar en los móviles, por ejemplo, que todos tenemos un móvil, y poder evaluar el estado de bienestar a nivel diario. Y así, a través de esta aplicación podemos informar a los hospitales, a los médicos, etcétera, de cómo van las personas y si necesitan un tratamiento, y similar. De hecho, esta aplicación está ahora desarrollada en un conjunto de que también mide el bienestar físico, porque ya sabemos que el bienestar mental y el físico forman una parte muy importante, son como si uno está afectado, el otro también puede estar. Entonces lo vamos a trabajar como en conjunto.
¿Y a quién irá destinado? ¿A gente que pase por la consulta de los médicos o va a ser una aplicación que todo el mundo se podrá descargar y utilizar?
Bueno, todo el mundo se podrá descargar una aplicación así. Todo el mundo podrá descargarse una aplicación así y utilizarla de una manera anónima. Entonces todos los datos que están captadas por la aplicación se van a computar en los móviles de las personas y entonces nosotros solo vamos a hacer un análisis grande y enviar datos a las personas sin saber los nombres, etcétera, etcétera. Entonces sí, cada uno podrá tener acceso.
O sea, que no va a ser una aplicación que te avise a como usuario y te diga, hey, tienes que ir al médico, sino que va a servir un poco para analizar más tarde esos datos.
Exactamente. Entonces podría darte una alerta y podría sugerir las acciones, pero las acciones ya dependerán de cada usuario.
Uh-huh. Y por la comparativa que se ha hecho de los resultados que se hicieron durante el confinamiento, se han comparado con unos de hace 3 años. No sé si se tenía ya en mente hacer un estudio parecido antes del confinamiento.
El estudio, los datos a las que hemos comparado nuestros resultados, se ha hecho, usted dice muy bien, el 2017, y esos mismos imágenes han sido evaluados por 900 personas de diferentes edades, independientemente de nuestro estudio. Entonces, en nuestro estudio pedimos a un grupo de edad similar y de países similares como en el previo estudio. Lo único que era diferente entre los dos grupos era la gente del 2017 estaban en unas circunstancias normales y nuestro grupo era bajo cuarentena. Todos estaban bajo la cuarentena estricta durante el mes del abril.
¿Y cómo funciona el estudio de esa percepción de los usuarios que participaron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Se sentaban delante de un ordenador y qué hacían?
Exacto, pues hemos pedido a los participantes exactamente que se pongan enfrente de un ordenador y tenían que responder un par de preguntas de su edad, de su origen, de nacimiento, etcétera. Y después de ello les preguntamos que evalúen 30 imágenes y en particular les hemos pedido que evalúen el contenido emocional de esas imágenes. Entonces, ¿cómo de positivos o negativos son? ¿Y cómo de exitosa, qué tipo de excitación les provocan? ¿Son más aburridos o son más exitosos? Entonces, habían estas dos dimensiones de evaluación. Después de haber hecho esta evaluación, les pedimos que nos dan respuestas a estas preguntas personales. Por ejemplo, si viven solo o no, si trabajan o no, si lo disfrutan, cómo están pasando la cuarentena, etcétera, para ver si, como me preguntaste antes, cuáles podrían ser los factores más importantes en el bienestar en este momento de la cuarentena, afectando el bienestar también.
¿Y qué habéis detectado? No sé si se han detectado trastornos como la ansiedad o la depresión en esa parte negativa que ha afectado durante el confinamiento a la gente.
Exacto. Entonces hemos visto que nuestro grupo, comparado con el grupo previo de 2017, ha evaluado todos los imágenes significativamente más negativos, y esto significa que todos los imágenes han sido vistos como muy negativos, muchísimo más que los primeros. Entonces, lo que significa es que la percepción de la gente en general es mucho más negativa, y esto es una señal de una posible depresión, seguramente de un impacto a nivel de estado del ánimo que puede convertirse en depresión.
Y no sé si esos usuarios, los mismos o algunos diferentes, cuando se termine esto o dentro de unos meses van a volver a pasar para analizar su evolución.
Bueno, pues de hecho, dado nuestros resultados de este estudio, ahora mismo hemos hecho un otro estudio para también poder correlacionar los resultados de las evaluaciones de las imágenes con unas escalas estándar psicológicas. Entonces sí que habrá un follow-up de este estudio y bueno, pues ya nos vamos a contar cuando acabemos el análisis.
Estaremos muy pendientes. Claudia Grechuta, investigadora en neurociencia y salud digital del Grupo de Investigación del IBEC. Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el agua de ozono de Corsa también podrás desinfectar alimentos y de la forma más segura, sin químicos. Elimina tóxicos, olores y sabores indeseados con toda la seguridad del componente más natural, el ozono. Ozono de Corsa es saludable, es ahorro y ecología. ¿A qué esperas? Llama al 900-208-208 o entra en ozonocorsa.com.
(Risa) La Fundació A3 Media i la Fundació La Caixa, juntament amb la participació de la Fundació Orange i de la Universitat Internacional de València, donen a conèixer els guanyadors dels Premis Grandes Iniciatives. Són projectes educatius de foment a la lectura i hàbits de vida saludables, iniciatives musicals i socials i treballs amb col·lectius en risc d'exclusió social, entre d'altres, que han estat els premiats en aquesta 7a edició. Podeu conèixer totes les iniciatives al web grandesiniciatives.org.
Fins les 9 del vespre, la brúixola d'estiu. La ràdio amb Bermudes.
I ara és moment de donar la benvinguda a la Inés Has. Buenas tardes, Inés.
Buenas tardes, David.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, bien. Aquí deseando que nos traigas virales, que por lo que veo tenemos dos. Y, sí. Y a ver qué nos explicas hoy.
Pues en el primer audio podréis escuchar a una abuelita haciendo 100% de abuelita.
Ya, ya, no voy a comer melón, que va a cebar como un ceporro, yo no puedo comer más.
Anda, ya, una tajadita, finita, mira, yo te la corto finita.
Ay, ¿que vas a cortar igualmente?
¿Qué?
¿Me vas a cortar igualmente?
Sí, claro.
Pero pues te he dicho que no quiero.
Poquito, poquito, mira, mira, mira.
Pero ya, ya, ya me está haciendo el lío.
Mira, ya para que lo pruebes.
Ya, ya, que comió mucho.
Anda, ya, mira, para que lo pruebes, mira, toma. Prueba. ¿Qué coge el otro de cortar?
Ay, por Dios, siempre.
Mira, igual. Mira qué bueno es. Mira qué bueno es.
Ya, ya comió muchísimo.
Anda, ya, tengo aquí.
100%, vamos. Cuando, ¿quién no ha ido a casa de su abuela y ha salido que no podía, vamos, ni pasar por la puerta?
Sí.
Es lo típico, es lo típico. Yo creo que tendremos en estos momentos abuelitas que nos estén escuchando y que se estarán sintiendo identificadas también, ¿no?
Sí, es que yo creo que lo hacen todas. Encima le dices, no, ya he comido mucho, y no se lo creen.
No,
no, no, no, más,
que,
más.
Que comen muy poco, que comen muy poco, que, sí. Que te veo muy delgado. ¿Qué más nos traes?
Pues en el segundo audio, a todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha quedado alguna palabra atascada.
Vamos, eso me lo no vas a decir nada. A mí.
Vale, exacto.
Recuperemos las grabaciones.
No, que a ti no te pasa nada.
No, 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 que va a acabar nunca.
Bueno, pues lo que ocurre si eres presentadora es que te vuelves viral.
Un informe revela que seguimos yendo a la compra con la misma asiduidad que antes. La diferencia es que el carro va más vacío y con la misma asiduidad.
Asiduidad, tan fácil que es decirlo. Y
una... Sí, ahora sí.
Normalmente, sí, pero normalmente te atascas en una palabra que a veces no es ni siquiera la más complicada de la frase. Y ahí te
ya,
quedas y no hay quien te saque, ¿eh? Porque normalmente sabes qué es lo que pasa, que estás pensando en la otra que es más difícil. Entonces ahí te atascas. Pero es lo que tienen. Sí, sí, el directo, además, por muchas veces que lo intentes y lo repitas y hagas pruebas antes y ensayes, después cuando estás en directo siempre te acabas atascando. Cosas sí. Que pasan. Pues Inés, mañana te esperamos con más, ¿vale?
Vale, hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ara és el moment de preparar-se pel futur. És el moment de reinventar-se i de marcar-se noves fites. Ara és el moment d'ascendir a la feina o de trobar-ne una de nova. Però et calen noves habilitats i coneixements actualitzats del teu sector. A partir del 31 d'agost i fins al 4 de setembre, Setmana de la Formació a Onda Cero Catalunya. Comencem la temporada amb noves metes per assolir. Ens hi acompanyes?
L'actualitat de les arts escèniques, els consells de vida saludable, l'art, la tecnologia i les millors recomanacions per infants t'acompanyen a Onda Cero Catalunya, a la brúixola d'estiu.
8:15 del vespre, continuem a la brúixola d'estiu i ara és moment de donar la benvinguda a una de les nostres influencers del programa, la que més en sap de nens, que és l'Arantxa Pérez. Bona tarda, Arantxa.
Hola, buenas tardes. Cada vez que me dices influencer, me entra una risa.
Bueno, tú eres una influencer.
¿Qué va?
Sí,
que yo sé de mis cosas y las comparto, pero esto de influencer...
Sí, sí, sí.
No, no, no.
Y además,
entiendo que se le tenga que poner un nombre.
Y además es humilde.
Bueno, bueno.
Que sí, que sabes mucho y que además lo explicas muy bien en Instagram todo.
A ver, yo intento compartir mis conocimientos que voy adquiriendo con la vida, ¿sabes? Porque aquí todos somos expertos y eruditos de todo y nada, ¿no? Pero bueno, al final yo lo que hago es compartir cosas que, pues, a prueba de error he conseguido descifrar, ¿no?
Bueno, yo lo que...
Si soy influencer, pues bueno, pues nada, soy una influencer.
Lo que invito a nuestros oyentes es a que, ya que hemos hablado de que tienes tu Instagram, a que te visiten y que te sigan. Aranzazu... Ah, claro. Aranzazu, espérate, Aranzazu PJ.
Muy bien.
Que yo soy el más despistado del mundo y soy capaz de cambiarlo. Aranzazu PJ escrito con T y Z.
Sí. Y allí te van... Es lo mismo que Arancha, que la gente no lo sabe. Me dicen, ¿cómo te llamas Aranzazu? Y luego al día siguiente digo, no, Arancha, ¿cómo? Pero me dijiste Aranzazu, es que es lo mismo. El Daniel Dani, ¿sabes? El diminutivo. Arancha.
Hoy nos vas a hablar, nos vas a dar algunos consejos sobre enseñanza y psicología en positivo, porque estamos a punto de volver de las vacaciones del cole y estamos en aquel momento en el que no sabemos cómo van a volver los coles, si van a volver, si vamos a estar confinados y hace falta tomárselo todo con... bueno, lo estoy visualizando. Me estoy intentando hacer a la idea todavía. Pero bueno, hace falta tomárselo todo de una manera muy positiva y estos consejos nos van a ir muy bien.
Sí, además esto sirve para mayores y para niños, ¿eh? O sea, más que... bueno, es una educación en positivo, pero también es una disciplina en positivo para todos los grupos de convivencia. Te sirve en el trabajo, te sirve con un amigo, te sirve con alguien de tu misma edad y en este caso concreto lo vamos a hablar pues con niños, ¿no? Porque ahora es verdad que estamos en un momento muy complicado. Ya no es el confinamiento y ya no es el coronavirus. Ahora es todo junto y qué va a pasar con todo, ¿no? Es un momento de incertidumbre más coronavirus. O sea, lo tenemos todo, papi, ¿no?
Sí.
Es la vuelta al cole, pero voy a volver al cole. La vuelta al trabajo. Ah, pero voy a poder volver a trabajar. ¿Y cómo me voy a organizar? ¿Me voy a contagiar? ¿No me voy a contagiar? Lo que se ha creado mucho también es un sistema de desconfianza. Te lo digo porque yo soy la primera que no me fío ni de mi sombra. Eso quiere decir que pasa alguien por mi lado y me da la sensación de que esa persona es portadora del virus máximo, ¿sabes? Y va a contagiar a todo el mundo mundial. O sea, una sensación muy extraña, ¿no? De ansiedad y de malestar y de nerviosismo, que al final esto todo, por no molestar precisamente a los niños de casa o a tu pareja, ¿no? Porque también tienen esa pesadumbre en la cabeza, pues te lo sueles tragar. Entonces, ¿esto qué pasa? Que es un círculo vicioso, ¿no? Que al final lo que genera es una mala convivencia creada, no porque os llevéis mal, ni porque estos niños sean rebeldes, ni porque todo sea más complicado de lo que ha sido siempre, sino pues producido por el tema de los nervios, ¿no? A todo esto, ¿eh? Le sumamos algo más, por si ya teníamos poco, parió la abuela, ¿eh? Entonces, los adolescentes, si tienes adolescentes en casa, yo tengo uno.
No tengo de momento, así que no, de momento no quiero, ¿eh?
Bueno, ¿verdad? Bueno, y además para tener un adolescente así de repente, ¿sabes? Es complicado. Primero tienes que pasar...
Exacto, primero hace falta que pase por las fases anteriores y después ya llegará la adolescencia.
Exactamente. Entonces, pero bueno, yo en mi casa, por ejemplo, tengo uno, ¿no? Pero no me puedo quejar de él porque es un santo bendito, por favor. O sea, él sí que es verdad que tiene pues el nervio propio y la rebeldía propia de su edad. Entonces, a todo lo anterior, a toda la incertidumbre, a todo el a lo mejor carácter un poco más complicado, le sumamos que esa persona tiene las hormonas totalmente revolucionadas y que no se quiere ni a sí mismo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a comprenderlos en esta situación, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo quería hablaros hoy. En vez de gritarnos, en vez de castigarnos de forma extrema, hay unos tips muy básicos de educación en positivo que nos va a funcionar muy bien, ¿no? La traducción sería vamos a entendernos. Vamos a entendernos. Entonces, ¿qué pasa, no? Si algo en un momento, una situación complicada, por ejemplo, pues como por ejemplo el apaga la tele, ¿no? Porque vamos a cenar. Pues no le digas apaga la tele ya así tajantemente, sino oye, vamos a hacer algo juntos, ayúdame a poner la mesa, ¿no? El hacerle la pregunta a ellos los implica, o sea, comenzar una conversación. La imposición es lo que les lleva a automáticamente generar este estado de alarma, ¿sabes? Es decir, me están imponiendo, ya tengo bastante yo con que no sé lo que quiero en mi vida, que no sé si voy a volver al colegio, qué va a pasar, como para que me venga esta hora que llevo unos días de vacaciones, unos meses de vacaciones que me han consentido hacer de todo, y ahora me viene y está dándome órdenes, ¿no? O sea, vamos a iniciar una conversación. Si, por ejemplo, un niño que no sea tan adolescente o el adolescente te empieza a gritar, ¿no? En vez de decirle que no me grites, ¿no? No me grites. Y yo gritando también, pues le contestas un háblame bajito. O sea, siempre uh-huh. tenemos que la educación en positivo sería darle la vuelta a la tortilla y en vez de seguir con la conversación en fuera de tono, hacer un jaque maque. Vamos a acabar con esta situación comprometida que estamos generando y te voy a dejar planchado, un zasca, ¿no? Que le llamamos.
Claro, porque si tú gritas, el otro subirá claro. más el tono todavía.
Si tú impones, la otra persona se pone a la defensiva. Y lo que no queremos es esto, porque si yo impongo, tú te pones a la defensiva, aquí tenemos un problema y el problema es la discusión. Y de ahí es un círculo vicioso que no sale nada.
Mm-hmm, sí.
Pues cuando ya se ponen en esta situación que no hemos podido evitarlo, porque a veces estamos nerviosos los adultos y no podemos evitar a lo mejor levantar un poco la voz, ¿no? Pues sería bueno probar, por ejemplo, con un adolescente, si lo vemos que está fuera, nos ha hecho un comentario fuera de lugar, bajarnos y decirles, a ver, mira, yo sé que tú estás enfadado, yo sé que la situación es difícil de entenderla, yo tampoco la entiendo, sobre todo ponernos a nosotros como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y a mí también me pasa, yo también estoy enfadada, pero ¿puedo hacer algo para que te sientas mejor? Otra vez una pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a iniciar esa conversación. ¿Qué te pasa? Puedes confiar en mí, que sepas que yo siempre voy a estar aquí. Si esta conversación sigue y sigue subiendo de tono, lo mejor es zanjar el tema. Es decir, decirle, mira, no quiero tener una conversación contigo. Yo voy a estar en la cocina, yo voy a estar en el despacho, yo voy a estar viendo la tele. Cuando tú quieras hablar conmigo o cuando tú quieras entenderme, o que nos entendamos, o bueno, cada uno que tire por el lado, ¿no?
Sí.
En la situación en la que está. Estoy aquí y que sepas que puedes contar conmigo y si te puedo ayudar, voy a estar aquí. O sea, siempre es un...
siempre con unos refuerzos en positivo, para como una ayuda.
Exactamente. El no grites a lo bajito, el no corras, camina despacio. Siempre intentemos cambiar esta frase de imposición por un... consejo,
uh-huh.
por un, mira, te digo esto por lo otro, ¿no? O sea, para que tú entiendas el por qué te lo estoy diciendo. Si yo impongo, no entienden el argumento del por qué le estás diciendo lo que le estás diciendo. Si
claro.
tú se lo argumentas, aunque sea brevemente, camina despacio y te vas a caer. Es diferente a decir, no corras, ¿no?
Claro, el clásico porque yo lo digo no funciona.
A estas alturas de la vida no la conozco. No. Antes nos miraban los padres, yo recuerdo que a veces mi madre me miraba y decía, mejor no vamos a continuar por aquí, porque puede volar una zapatilla, me pueden quitar las llaves de casa y abrirme ellos la puerta cuando ellos quieran, ¿sabes? Antes había, a mí me castigaban, bueno, cuando yo era muy pequeña me castigaron una vez, sacándome de casa al rey y me cerraron la puerta. Yo ya pensaba que el mundo se me había caído encima, que mis padres no me querían, que no iba a volver nunca a ver a mis
claro.
padres. Me bajé a buscar a la vecina del cuarto subió a aplicarle a mi madre y a decirle que la niña estaba llorando, que se había perdido y que su mamá la había abandonado. O sea, mira tú el montón de follón que organicé, simplemente porque mi madre me quiso castigar porque yo no entendí que ella estaba nerviosa ni que... yo estaba haciendo algo que no era lo correcto. Si mi madre se hubiera agachado, me hubiera hablado, me hubiera explicado, oye, Arantxa, no corras porque te vas a caer, a lo mejor hubiese entendido, ostras, pues no me quiero hacer daño, mejor que lo haga más despacio, ¿no? La situación cambia por completo.
Sí.
Una de las cosas, por ejemplo, con el móvil, ¿no?, que se nos viene encima ahora, es que los niños han estado con el móvil, pero a diestro y siniestro. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay una pregunta que yo tengo como conversación con muchas madres, ¿no?, de mi grupo de amigas y tal. Es, les cogemos el móvil, yo, por ejemplo, mi hijo está con mis padres en la Cerdaña y el otro día pues no se encontraba muy bien. Y ya pensaba que es que ya había hablado con alguien le había con el tema del bullying, ¿no?
Uh-huh.
Cibernético, tal, alguien le había dicho. Y lo primero que le dije es, mamá, cógele el móvil ahora que está durmiendo, hazle una captura de pantalla y pásamela, que crees que está en inglés. Digo, tú pásamela que yo te lo traduzco en un momento. El pobre crío lo que estaba hablando era que le dolía la barriga y que había preguntado qué se podía tomar y alguien, un alma caritativa, le había dicho que se tomara una tónica, ¿sabes? Mm. Esa era la conversación que yo pensaba, fíjate a dónde me había ido yo y dónde estaba él.
Claro.
Era la distancia que había, ¿sabes? Yo con él, por ejemplo, tengo una aplicación que nos descargamos juntos el móvil, que se llama Family Link, que es de Google, ¿eh? O sea, uh-huh. No es tampoco ninguna aplicación de estas que digas una empresa, no, Google hace tiempo que la tiene y además funciona bien porque nos sentamos juntos a descargar esta aplicación y hay que conectar ambos móviles. O sea, él se descarga su aplicación, yo me descargo mi aplicación, él recibe un código y yo lo tengo que introducir en mi móvil. O sea, que hay sí o sí, nos tenemos que sentar juntos. Uh-huh. A tratar el tema de que yo le voy a controlar el móvil. Yo como se lo expliqué, porque aquí está el tema de me vas a controlar, ahora qué voy a hacer, cómo mi madre me va a ver todo lo que hago, tal. Bueno, yo se lo expliqué de otra manera. Y esto es lo que hablamos de la educación en positivo o de la disciplina en positivo, ¿no?
Pues
No les digamos, dame el teléfono que te voy a poner una aplicación porque quiero saber lo que estás haciendo, porque no, vamos a decirle, vamos a instalar esta aplicación porque mira, puede pasar que te roben el móvil y así, como tiene el GPS conectado al mío, sabemos dónde está y lo podemos localizar.
Siempre en positivo, siempre buscando darle esa vuelta. Arantxa Pérez, ha sido todo un placer que nos hayas acompañado tanto hoy como durante todo el verano con todos estos tips que nos has ido trayendo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Espero que tengamos la posibilidad de, en breve, volver a oírnos de nuevo.
Ahí estaría bien, ¿eh?
Exacto, a ver si tenemos suerte.
Yo también lo espero.
Un abrazo enorme, Arantxa. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
A pocs minuts per les 8 del vespre és moment de saber què tenen preparat per demà al programa La Ciutat els companys Marc Navarro i Maria Gómez. Bona tarda.
Com esteu, David? Doncs mira, nosaltres enllestint el programa de demà, que esperem que sigui més llarg que el que hem fet avui.
No serà gaire difícil, que només hem fet mitja hora.
Ja sabeu que hem hagut d'interrompre el programa per la declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per parlar de les mesures que aplicarà a partir d'ara per combatre la crisi del coronavirus. I de fet, nosaltres agafarem aquest ganxo per parlar-ne demà. Ho farem amb el Xavier Bosch, ell és catedràtic en Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i també ho farem amb el José Luis Martí, professor de dret i expert precisament en filosofia del dret de la Pompeu Fabra. I a partir de la segona hora, si podem, Maria, tenim més coses.
Sí, viatjarem molt lluny, encara no sabem a on, i ho farem, això sí, a través de la música, gràcies al Lluís Soler, que encara no entenc, Marc, com ha aguantat tots els programes amb nosaltres. Espero demà que els nostres coneixements musicals serveixin d'alguna cosa.
Difícil. A veure quan triguem a riure.
Va, això ben poc.
Sí. Què més tindrà? Ja està, la Maria ja està rient. Podem acabar de fer explicar què tindrà.
David, sí, Jaume, acabem, no ens enrotllem gaire. Parlarem també de els contes, ho farem amb la Carla Tanganelli, que parlarem de les emocions, de com els més petitons comencen a sentir i sobretot a transmetre aquestes emocions, i per què no també els adults, que gairebé no ho sabem fer a vegades.
I més coses que acabareu que escoltareu demà a partir de 1:45, com sempre, a la Ciutat d'Estiu. Que vagi molt bé el programa.
Fins ara.
Moltes gràcies, companys. Home, si hem de riure de les cançons, aquí també tenim unes quantes, de les cançons de l'estiu. Però també posem molt bona voluntat i també en triem algunes que són bones.
De tant en tant.
Algunes, de tant en tant
toca.
Fins demà, companys. Doncs sí, de tant en tant triem algunes cançons que són bones per la cançó de l'estiu dels últims 50 anys. I volem que siguin vostès qui triïn les cançons i així nosaltres ens traiem un pes de sobre. 676-760908 és el número de WhatsApp en el qual volem que ens enviïn els seus missatges, notes de veu, que sentirem divendres explicant-nos quina és la seva cançó de l'estiu dels últims 50 anys. I així arribem fins les 8 del vespre. I ara, quan són les 8 en punt, és moment de fer un repàs de l'actualitat del dia amb el Jaume Mas.
El president de la Generalitat, Quim Torra, estudiarà amb deteniment l'oferta del cap del govern central, Pedro Sánchez, sobre l'estat d'alarma. Ho estudiarà tot i que mostra la seva sorpresa per la proposta, ja que recorda que era el mateix Sánchez qui deia que el virus no hi entenia de territoris. L'altre titular del dia són les mesures que ha anunciat el govern per tornar a l'escola a partir del 14 de setembre. Un curs escolar on els alumnes s'agruparan per grups estables, portaran la mascareta de manera obligatòria a partir dels 12 anys i se'ls prendrà la temperatura. L'obertura de les escoles comporta prendre mesures que passen per mantenir grups de convivència reduïts i estables, grups bombolla, perquè si es detecta un positiu en coronavirus en una classe, només hagi de fer quarantena la classe en qüestió. D'aquesta manera, l'entrada i la sortida de les classes també es faran amb mascareta i de forma escalonada per no coincidir amb altres grups bombolla i, per tant, pot ser que també canviïn les coses a l'hora del pati, del menjador o durant les activitats extraescolars. I els tribunals han tornat a deixar sense efecte algunes de les mesures anunciades aquest dilluns pel govern a quatre ciutats del Vallès. L'executiu ha limitat al 50% l'ocupació de l'espai en bars i restaurants i la justícia ho avala, però només per Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès. En deixa fora la ciutat de Terrassa perquè el jutge ho considera injustificat, atenent a les dades d'incidències del virus. A més, el jutjat permet l'aforament en actes religiosos de fins a un 50% i no del 33% que havia fixat inicialment el govern. Segons el jutjat contenciós número 5 de Barcelona, aquest municipi no es troba ni molt menys en pitjor situació que altres i, per tant, exclou Terrassa de les noves restriccions anunciades aquest dilluns. En canvi, sí que els accepta per Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès i, per tant, en aquestes tres poblacions del Vallès Oriental es restringeixen durant els propers 15 dies a la meitat de l'aforament en bars i restaurants. Precisament per reduir el nombre de contagis en aquesta comarca, Salut segueix fent cribratges massius a Granollers, Terrassa, Canovelles i les Franqueses. L'objectiu és arribar a 20.000 persones en un nou cribratge massiu. Ahir dilluns van acabar de fer-se a Reus i al Carràs, al Segrià, Salut farà demà entre 500 i 600 PCR a nuclis familiars sencers després que s'hagin detectat alguns casos positius de Covid-19. També a la ciutat de Vic comencen demà cribratges massius al barri del Remei, cribratges que es faran fins al divendres. Tot plegat en el dia que Catalunya ha registrat 867 casos positius amb confirmats per PCR i un total de 5 morts. La xifra que eleva el total de víctimes mortals des que va començar la pandèmia a 12.960 a Catalunya. Pel que fa al nombre de pacients ingressats als hospitals, n'hi ha 7 menys que en l'últim balanç. En total, n'hi ha 665 i 138 estan a la UCI, 4 més que aquest dilluns.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina està nominat? Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Fins les 9 del vespre, la brúixola d'estiu. La ràdio amb Bermudes.
Quatre minuts i mig sobre les 8 del vespre en aquest 25 d'agost de 2020 i en aquesta segona hora hem començat la primera parlant de bricolatge i hem parlat de que som un programa molt do it yourself, nosaltres ens ho fem aquí, entre nosaltres el programa i després esperem que a vostès els agradi i per fer-ho, per exemple, que ens poden explicar què els agrada, què no els agrada, doncs poden enviar-nos, si volen, una nota de veu també al WhatsApp al 676-760908 i ens diuen què és el que més els agrada del programa o què és el que menys els agrada. Ja diran, el presentador, que és molt dolent. Doncs 676-760908 és el WhatsApp del programa. Poden enviar-nos les seves notes de veu i ens ho expliquen de la mateixa manera que ens poden enviar aquells missatges que estem esperant en el que ens expliquin quina és la seva cançó de l'estiu dels últims 50 anys, aquella que més els agrada, la que més els motiva, fins i tot, si volen, poden cantar. Ens poden cantar aquella cançó que a vostès els agrada. En aquesta segona hora tenim moltes coses preparades. D'entrada, pujarem al nostre xiringuito, aquest que tenim muntat aquí a la terrassa d'Onda Cero, per compartir una estona amb una persona que és la productora d'audiollibres més important de tot l'estat. La tenim aquí, a Barcelona. És la Juliana Rueda, directora de l'estudi de gravació Mute Books, un estudi especialitzat en produir audiollibres i va ser pionera pràcticament aquí en tot l'estat en produir els primers audiollibres. També tindrem més llibres, però en aquest cas per anar a la piscina amb la Selene Corp, que ens portarà avui una novel·la d'un mosso d'esquadra que és criminòleg i escriptor. La setmana passada la Rosa Domingo ens parlava de la importància de dir allò que realment pensem i de com és d'important estirar del fil quan algú no acaba d'explicar-se i només ens diu vaguetats. Avui ens dirà més consells per aconseguir això, estirar de la llengua. Seguirem recorrent equipaments de Catalunya de la mà de l'Helena Moreno, que avui ens proposa que anem fins a Girona, concretament al Museu del Cinema. Amb el Jaume Mas posarem en marxa la càpsula del temps que ens portarà en aquest viatge interdimensional a través del temps, a través dels anys. I per acabar el programa ho farem amb música, la que ens ha acompanyat en els últims 50 estius. Serà fins a les 9 aquí, a la Bruixola d'Estiu d'Onda Cero Catalunya.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
A la brúixola d'estiu, obrim el xiringuito a la fresca.
La veu és l'instrument musical més antic i alhora un dels més complexos. Del bon o el malús, doncs se'n pot desprendre l'èxit a l'hora de transmetre emocions. I justament això és el que pretén en un format d'àudio que s'ha anat fent lloc en els darrers anys en el nostre país, l'audiollibre. Transmetre, a través de l'oralitat, sentiments, transportar a llocs i paratges llunyans amb la imaginació. Una de les principals productores d'audiollibres del nostre país és la Juliana Rueda, enginyera de so i directora de l'estudi Mute Books. Buenas tardes, Juliana.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a nuestro chiringuito de aquí de Onda Cero. Mira, qué bonito chiringuito nos hemos montado aquí en la terraza.
Me encanta.
¿Has visto? ¿Te ponemos algo fresquito para tomar?
Sí, por favor. Una agüita fresca para poder hablar.
Ah, una agüita fresca para poder hablar. Bien hecho, porque hay que hidratar mucho. Cuando uno hace audiolibros especialmente, ¿verdad?
Exactamente.
Jaume, ¿tú hoy qué tomas?
Una cervecita, venga.
Una cervecita. Uy, eso para los audiolibros no está tan bien,
¿eh?
No
va bien.
No, eso no.
A Víctor le ponemos el gin tonic, que es lo que pide siempre. Yo hoy tomaré un agua con gas. Normalmente tomo zumo de piña, pero el zumo de piña también es un poco azucarado y después provoca clics en la boca. Es aquello de...
Exactamente.
Esa sensación pastosa. Juliana, ¿las inteligencias artificiales capaces de generar voz con sentimientos de interpretar van a ser las que nos lean los audiolibros del futuro? ¿Tú crees?
Yo creo que va a haber una mezcla entre una voz artificial y también seguirán habiendo historias contadas por humanos. Siempre será más enriquecía la experiencia, creo que a través de un humano, pero sí se está estudiando y se está realizando trabajos para llegar a una inteligencia artificial que por lo menos sea aceptable y algo más cercana. O sea, Alexa, todas estas están trabajando para lograr este objetivo.
Claro, porque hace falta la naturalidad, ¿no? Ese lenguaje más humano. Hasta ahora todos estos robots que hay, pues todavía nos suenan extraños. Falta esa parte humana, ¿no?
Falta la emoción realmente, porque la única manera como conectamos los humanos es a través de la emoción. Entonces, esta particularidad es la que hace que vibremos y conectemos con el otro. Entonces, Entonces estas voces, al ser más frías, más mecánicas, tener un ritmo mucho más exacto y mucho más metronómico, hace que por eso las sintamos tan, tan extrañas, como que no terminemos de hacer el clic con ellas.
De hecho, la voz, el lenguaje oral, es una de las cosas que nos distingue como humanos, ¿no?
Exactamente, es nuestra huella digital, por la que te reconocen, por la que recuerdas, por la que haces una empatía mayor o menor con alguien. Es la que nos genera un vínculo también, la voz humana nos permite comunicarnos, expresarnos.
Y en estos últimos años, ¿podemos decir que se vive una explosión en cuanto a la importancia de la voz para la comunicación? Porque cada vez vemos, pues eso, más aparatos que están relacionados con la voz, esos altavoces inteligentes, cada vez vemos más cosas relacionadas, ¿no?
Se está haciendo un consumo muchísimo más amplio a través del audio. El audio se ha convertido en un sistema más ágil a la hora de comunicar. Precisamente, digamos, cuando escribes un texto te demoras X segundos, mientras que una nota de audio puedes hasta decir 200 caracteres en 3 segundos. Escribirlos es más lento. Entonces es mucho más rápido expresar lo que quieres a través del audio que de la voz. Entonces la gente ya está más acostumbrada a consumir productos en audio. El podcast se ha convertido, está cada vez creciendo más, el audiolibro ya ha llegado, la gente ya no se le hace tan raro. Entonces hay muchos más productos cada vez para consumir a través del audio, y el diario del audio a través del día va creciendo también en espacios, digamos, de entretenimiento.
Pero además de ser más rápido, el audio también tiene mucha más información. Diciendo algo oralmente, hay un tono
claro.
Que...
Todo es más claro. No hay, ¿sabes que por WhatsApp a veces hay muchos malentendidos? Porque uno lee la conversación del otro en un tono distinto, el audio no. El audio te dice exactamente lo que es, si estás enfadado, si estás contento, si estás asustado. No hay mala interpretación.
La voz justamente genera eso, genera emoción.
Exacto.
Oye, ¿podemos escuchar un pequeño fragmento de un audiolibro que habéis hecho en Mute y que es el de 5 horas con Mario, que es un clásico precioso?
Además, la actriz que lo hizo realmente se convirtió en Menchu y hace una interpretación magistral. El personaje era un personaje muy conocido que ha estado muchos años en teatro, o sea, y ella se apropió del personaje y lo abordó, o sea, lloras con ella, te ríes con ella, la ves sufrir, es mágico, como lo hizo Mercé Muntalá.
Vamos a escuchar este pequeño fragmento.
Casa y hacienda, herencias son de los padres, pero una mujer prudente es don de Yahvé. En lo que a ti concierne, cariño, supongo que estarás satisfecho, que motivos no te faltan, que aquí, para internos, la vida no te ha tratado tan mal. Tú dirás, una mujer solo para ti, de no mal ver, que con 4 pesetas ha hecho milagros, no se encuentra a la vuelta de la esquina, desengáñate. Y ahora que empiezan las complicaciones, zas, adiós muy buenas, como la primera noche. ¿Recuerdas? Te vas y me dejas sola tirando del carro.
Así, parece tan sencillo, ¿verdad, Juliana?
Sí, no, parece súper fácil. La oyes y dices, ah, eso es súper fácil.
Pero
no es muy difícil apropiarte del texto y hacerlo tuyo. Y decirlo con naturalidad, o sea, volverte el personaje del libro, ya sea en narrador o en primera. Cuando es un narrador en tercera persona, pasas por todos los personajes, y cuando eres un primera persona, eres el personaje que vive la historia. Entonces, encontrar esta naturalidad es un trabajo, es una disciplina, bueno, que requiere su experiencia y ir trabajando. A los actores les cuesta, pero luego muchos se dan cuenta que es el como el culmen del actor, porque haces todos los personajes, haces todos los géneros, tienes que pasar por muchos estados emocionales que cambian a veces en cada coma, en cada párrafo. Entonces es una disciplina bastante rigurosa en cuanto a la versatilidad de la persona que narra.
Oye, ¿tú te has emocionado cuando estabais grabando en el estudio oyendo a un locutor interpretando un personaje de un audiolibro?
Sí, yo he llorado, me he reído, o sea, de todo. Eso es como una montaña rusa. Porque además tienes mucho mucha complicidad con la persona que narra. Los libros son producciones largas donde pasas mucho tiempo en cabina con la persona que está haciendo el libro, entonces encuentras una complicidad que es muy cercana y realmente vives, eres el primero en vivir lo que está de los lo que te están contando, entonces es muy intenso, es muy bonito.
Mira, tenemos una de nuestras estudiantes en prácticas, Elena, que nos ha dejado una pregunta para hacerte. Te pregunta
esto. Hola, Juliana, ets enginyera de so. Com et va néixer aquesta curiositat pels audiollibres? Ets aficionada a la lectura o tot el contrari, no t'agrada llegir?
No, realmente yo siempre he sido una aficionada a la lectura y era ingeniera de sonido y el audiolibro me llegó por esas cosas de la vida que un cliente me dijo... ¿Quieres hacer audiolibros? Y yo estaba empezando mi empresa, llevaba 2 años con Muse, y obviamente dices sí a todo. Y yo no tenía ni idea de lo que era el audiolibro. Y cuando empecé a trabajar en él, me enamoré del producto y me pareció la mejor manera de unir una cosa que me gustaba de hobby, que era leer, con otra, con mi pasión, que era el sonido. Entonces se unieron las dos cosas y es perfecto. O sea, es un producto artístico que incluye sonido, que incluye lectura, que es diferente, cada proyecto es diferente porque cada libro es diferente, entonces realmente no te aburre.
Porque además, Juliana, tú, vamos, fuiste de las pioneras en nuestro país en poner en práctica esto de la creación de audiolibros. Había habido otras experiencias, pero digamos de calidad. En este sentido, yo creo que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre el audiolibro y a lo mejor lo que se puede entender como... ¿el libro leído?
Exacto. O sea, nosotros en Muse, desde el principio, claro, al encontrarme con este formato, me formé con una persona en Estados Unidos, entendí la riqueza del producto, desde dónde tenía que ser leído, desde qué lugar tenía que ser transmitido. Entonces, buscas un audiolibro muy cuidado, respetando mucho la obra del autor, y esto hace que la experiencia para quien lo oye sea muchísimo más rica, mucho más intensa. Porque el audiolibro respeta todos estos puntos por donde pasa una obra literaria, que sí son muchísimos, y si son narrados desde esta conciencia, el audiolibro se vuelve un producto realmente lleno de matices. Entonces, leído así, es una experiencia súper placentera. Y también puedes encontrarte un libro que simplemente está leído en voz alta, que pasas por encima de absolutamente todo, pero te lo leen. O sea, sí, te lo leen en voz alta.
¿No? Casi como si cogiésemos a
Pero
Alexa, ¿no?
Exactamente. Te informan el libro, no te lo cuentan. O sea, lo difícil es que te lo cuenten, que pasen por ti la historia.
¿Y crees que el público del audiolibro es un público diferente al lector de libros? ¿O pueden ser un público que vaya variando y pasando por los dos sitios?
Yo creo que es un público que puede pasar por los dos sitios. Porque una persona que le gusta leer, si no tiene el tiempo de sentarse a leer suficiente y encuentra a alguien que se lo lea bien, que respete la obra escrita, va a ser un formato que le guste. Los jóvenes que puede que no les guste leer tanto, pero se encuentran una historia bien contada, muchos nos han pasado que la incursión en el audiolibro les lleva a sentir curiosidad por el texto escrito y van al libro físico. Entonces... puede ser un formato que en el que confluyan diferentes tipos de clientes, digamos.
Nos comentabas hace un momento que te formaste en Estados Unidos, lo hiciste además con uno de los mayores productores de allí, Paul Alan Rubin, que además ha ganado premio Grammy por hacer audiolibros, por crear audiolibros. ¿Dista
hay
mucho?
Hay una categoría que se llama Spoken Word en los Grammys, sí.
¿Dista mucho lo que es las empresas que hay en Estados Unidos con los medios y con un poco el consumo que se hace de lo que tenemos aquí en nuestro país?
A ver, es un producto que se cuidó mucho al principio en Estados Unidos. Llevan 40 años produciendo, entonces es un producto muy mimado y claramente los números de ventas se ven, es un producto billonario. Entonces tuvieron mucho tiempo para perfeccionar la técnica. ¿Qué pasó aquí? Llegó muy rápido y todo el mundo se vio capaz de, en teoría, hacer audiolibros, y es un producto que no se ha cuidado mucho, no se ha cuidado tanto, se han hecho muchas producciones de forma muy rápida, con una calidad que deja mucho que desear, con producciones muy económicas, porque sí, el audiolibro es costoso de producir, pero no todo el mundo sirve para leer audiolibros. Entonces, digamos que no se ha mimado tanto. Uh-huh. Yo espero que en algún punto eso no afecte al producto, ¿sabes? Que el público sienta un rechazo por el texto leído en voz alta y se empiece a exigir el mismo público, empiece a exigir como que haya una calidad narrativa porque el formato lo merece.
Juliana, yo no sé si te has encontrado en la tesitura de autores que quieren ellos mismos narrar su propio libro.
Sí.
Sí, podemos escuchar un ejemplo que tengo por aquí, a ver, claro. De un audiolibro narrado por su propio autor.
Este libro responde solo a la voluntad de contar mi historia y mis vivencias desde la responsabilidad que tenía encomendada durante unos años en los que nuestro país pudo haber quebrado, pudo haberse roto, pudo haber sufrido una severa merma en su sistema de protección social.
Yo creo que todo el mundo habrá podido saber que es Mariano Rajoy leyendo su propio libro, más allá de temas políticos, cuestiones políticas, que cada uno pueda estar más de acuerdo o menos. A mí se me ponen un poco los pelos de punta solo de pensar, pues estar como 4 o 5 horas escuchando esta narración. No sé a ti, Juliana.
Sí, hay autores que cuesta, pero también cuando te narra un autor es porque tiene su nicho de seguidores. Y hoy en día con las redes sociales y los canales de YouTube, Instagram, todas estas cosas, los autores realmente tienen un séquito de seguidores que ya están acostumbrados a oírlos hablar. Entonces ese punto del autor que conoce su texto, que conoce lo que quiere expresar y lo que quiere contar, pues sí, tiene ese punto de credibilidad. Tendrá unas cosas mejores o peores, pero está funcionando bastante en no ficción que los autores lo lean.
Y un locutor o actor que interprete un audiolibro, ¿qué formación o qué es en lo que se tiene que fijar más?
Primero, tienes que tener una buena lectura en voz alta, o sea, tienes que saber leer, tienes que saber interpretar un texto, o sea, cómo leer las comas, los puntos, los puntos y comas, eso básico, o sea, comprensión de lectura, nivel básico, necesario. Luego tienes que ser, a mí me gusta trabajar con actores porque los actores son los que saben interpretar las emociones, o sea, ellos saben desde dónde disparan las emociones, saben hacer distintos personajes, distintos géneros, o sea, para ellos es más fácil actuar tanto personajes como emociones. Y tienes que tener mucha estamina, o sea, tienes que ser capaz de aguantar durante varias horas, estar concentrado, sin distracciones, estar en el texto, porque realmente el texto, si eres fiel a la historia, lo que les decía, puede cambiar de coma a coma, puede ser un punto de vista totalmente diferente, una emoción totalmente diferente, entonces tienes que ser capaz de estar en el presente y el aquí y el ahora del libro en todo momento mientras lees.
Oye, Juliana, ¿cuál es el proceso de creación de un audiolibro? A ti una editorial, por ejemplo, te llega y te dice, mira, tengo este libro, lo quiero convertir en audiolibro. ¿Cómo se trabaja esto?
A mí me llaman, me dicen el libro, a veces me dan un briefing de qué necesidades tiene la novela, si es un solo narrador, son varias voces. Y entonces a partir de ahí yo propongo un casting, a veces involucran al autor y el autor escoge la voz. Cuando la voz es escogida entramos en grabación, depende de la longitud del libro, hacemos X sesiones de 3 horas. Pasa un proceso de edición para limpiar respiraciones y cortes, los pinchazos, todo eso. Se revisa el material, se hacen los retakes de cosas que se dijeron, palabras que se cambiaron o cosas de edición que no están bien, pausas, lo que sea. Se hacen los retakes, se insertan los retakes, se masteriza y se entrega al cliente ya para enviar a cadena.
Claro, y eso, todo ese trabajo que tenemos ahí, pongamos un libro, no sé, de unas 300 páginas, claro, eso, ¿en cuántas horas después se traduce de trabajo?
Pues mínimo 100.
Mínimo 100 horas para unas 300 páginas, claro. Ahora estoy pensando, uno de los libros que habéis hecho fue Los Pilares de la Tierra. Mm. Este libro, claro, al final, ¿cuántas horas de audio fue?
46
46 horas de audio, con lo cual ya podemos multiplicar, ¿no?, las horas de producción.
Contando que era el primer audiolibro de la persona que narró, y siempre los primeros libros de los actores suelen ser los más lentos, entonces fue lento. Fue largo.
De todos modos, tengo entendido que eso también te permitió conocer a Ken Follett.
Bueno, nos permitió estar en contacto. No lo he conocido personalmente, uh-huh. Me merezco conocerlo personalmente porque he hecho todos sus títulos. Pero este señor tiene una agenda muy complicada, pero ya tengo mi libro firmado por él, hemos estado en contacto con él, él ha escogido siempre las voces de sus obras. O sea, ha sido una persona que ha estado implicada. El proceso.
¿Siempre se suelen implicar mucho los autores?
Algunos sí se suelen implicar bastante. Les gusta, les parece llamativo, les parece como, ay, mira, nunca me hubiera imaginado que un personaje sonara así, tal, les gusta.
¿Y habéis notado últimamente un incremento en la demanda de producción de audiolibros? Sí,
también, desde hace año y medio, dos años, ha crecido bastante y sobre todo más editoriales están interesadas en producir. Oye, ya no son solo las dos grandes, sino ya hay editoriales más pequeñas que se han dado cuenta de la necesidad de estar en audio.
Juliana, el mundo del audiolibro te ha hecho ser ahora mismo una de las productoras de este género más importantes de nuestro país. Has incluso ocupado la portada de la revista Telos, de la Fundación Telefónica. Vas a debates, vas a conferencias internacionales. ¿Tú te imaginabas hace 10 años que el audiolibro te podía traer hasta este nivel?
No. Nunca. Pero yo también creo que le hemos dedicado tanto tiempo, tanto desarrollo, tanta pasión, tanto cariño, tanto cuidado, que sí hemos logrado como establecer un estilo narrativo que nos ha identificado en un lugar de calidad que, bueno, que se ha visto reconocido tanto por el público, tanto por la prensa, por las mismas editoriales que nos han dejado sus títulos más importantes a producir. Entonces ha sido como una ganancia, pero de un trabajo arduo y cuidadoso.
Oye, Juliana, yo creo que podríamos escuchar un último corte. En este caso es del libro de Javier Cercas, Terra Alta. Uh-huh. Y
el Premio Planeta.
Exacto, Premio Planeta.
Melchor está todavía en su despacho, cociéndose en el fuego lento de su propia impaciencia por terminar el turno de noche, cuando suena el teléfono. Es el compañero de guardia en la entrada de la comisaría. Hay dos muertos en la masía de los Adell, anuncia. ¿Los de Gráficas Adell?, pregunta Melchor. Los mismos, contesta el agente. ¿Sabes dónde viven? Junto a la carretera de Vilalba del Sarx, ¿no? Exacto.
Una de las cosas que más me gusta y que más podemos captar en este fragmento es cómo se diferencia a los personajes siendo una misma persona la que los está narrando, pero sin hacer vocecitas.
Porque tú no haces, o sea, porque si el personaje, el autor, deja claro cómo es a nivel de personalidad, tú narras desde este lugar, desde su frialdad, su nerviosismo, su altivez, su ilusión, lo que sea. Vas a ese lugar y desde ahí narras y siempre sonarán diferentes, porque lo haces con más voz, un poquito más tímido, un poquito más antipático, y ya desde este carácter lo diferencias.
Es todo un arte este, el de narrar audiolibros. Juliana Rueda, ha sido todo un placer que nos acompañaras en este
Muchísimas
chiringuito de hoy.
A vosotros.
Cuando, siempre que quieras, estás invitada a venir aquí a nuestra terraza de la brújula de Estiu de Onda Cero Cataluña y continuamos hablando de audiolibros y de todas estas cosas maravillosas que se pueden hacer con la voz.
Perfecto, cuando queráis, más que agradecida.
Un abrazo enorme. Hasta
Un
pronto.
Abrazo, muchas gracias. Adiós.
A la brúixola d'estiu, obrim el xiringuito a la fresca.
Si notas que tu cuerpo está hinchado, que no abrocha el botón del pantalón y que ya lo has probado todo, Pásate ahora al plan 1-2-3. Es seguro y rápido. En solo 3 semanas adelgazas, recuperas energía y te deshinchas. Nuestra amiga Enriqueta, dietista, nos cuenta cómo.
Realizado por Laboratorios Clinitec, con registro sanitario, apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Primera semana, limpias. Son sobres de piña, eliminas toxinas, retenciones, te deshinchas. Ya perdemos más de 3 kilos. Segunda semana, renuevas. Con los sobres de naranja, prebióticos, refuerza el sistema inmune y perderemos 2 kilos más y vientre plano. Y tercera semana son cápsulas captagrasas, saciantes. Elimina el ansia por comer. Adelgazamos 2 kilos de grasa, pero sin perder masa muscular, sin pasar hambre.
650-51-52-53. Lo vas a recibir mañana sin gastos de envío. Y el tratamiento depurativo Drena más Detox gratis con el plan 1-2-3. 650-51-52-53.
A la brúixola d'estiu t'acompanyem amb ciència, economia, consells per a una vida emocionalment saludable i, sobretot, bon humor. Onda Cero Catalunya.
Dos quarts de 9 de la nit i la setmana passada parlaven una mica allò de quan has d'estirar de una mica de la llengua, quan has d'estirar del fil perquè l'altra persona t'està donant aquelles respostes que són molt vagues, que no acaben d'explicar-te. Com estàs? Bueno, d'aquella manera. I això ens ho explicava la Rosa Domingo. Bona tarda, Rosa.
Hola, bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bé. Jo t'ho explico molt bé tot, eh? T'ho explicito molt bé.
Sí.
No et diré, d'aquella manera...
No, és allò molt concret, molt concret. Com va, David? Com va aquest final d'agost?
Doncs la veritat és que molt content amb el programa. Una mica ja trist perquè aquesta setmana acabem, però amb ganes de fer més coses, també. La pròxima setmana... Sí. A veure, acabo el programa, però la pròxima setmana ja m'hi poso de nou al Nits de Ràdio amb el David Cervelló.
Ah, està bé, molt bé.
No trobaré tant a faltar la ràdio, que la pròxima setmana ens hi posem de nou.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I tu, Rosa,
com
portes el teu viatge?
Doncs mira, ara ja estem de tornada ja, gairebé. Vull dir, ara ja estem fent el camí de tornada i vaja, estic amb una part que es diu Drom, que està entre Suïssa, una miqueta més a baix, entre Suïssa i Marsella, per dir-ho d'alguna manera. I res, ja, després el dijous ja farem el camí de tornada i el divendres ja serem a Barcelona.
Perfecte, doncs...
Així que ja, aquests dies que ja es van acabant, no? Ja,
exacte,
ja s'ha acabant tot.
Gaudiu molt del que queda de viatge, que encara us queden, mira, com a mínim un parell de dies, però abans anem a parlar del tema que a nosaltres ens toca ara d'entrada, que és el d'aconseguir estirar de la llengua.
De tots els dribblings que fem per no dir el que volem dir, eh?
Exacte.
Vull dir que fem una quantitat enorme de dribblings i, si te'n recordes, la setmana passada havíem parlat de les situacions aquestes de la veïna, per exemple, no? Que trobaves la veïna després d'estar tot l'estiu, després d'haver estat tot l'any, i llavors et trobaves la veïna i la veïna et començava a dir aquelles frases generalistes de no me entero de nada, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero te ha ido bien el año o no? Bueno, si yo te dijera... I, però com està en tu marido? Bueno, pues todos son iguales, no? I és totes aquestes frases que fem al cap i a la fi com per evitar mullar-nos, vale? I evitar mullar-nos, pues, té les seves coses bones, que és que transmetem al cap i a la fi com un missatge que és el que volem transmetre, que és l'enfado, però, per altra banda, no acabem de concretar mai què és el que passa, a qui li passa, a on passa, no?
Exacte.
O explicar exactament la idea. La idea de la història, bàsicament. Llavors, la setmana passada vèiem una de les tres situacions que portàvem a terme, ¿vale? Que això és una dels exercicis que té la programació neurolingüística, que diu, escolta, mira, si tu vols parlar bé i en concret i fer-te entendre, hi ha tres maneres que no has d'utilitzar. Que una és utilitzar generalització.
Mm-hmm.
¿Cómo te va? Bueno!
Bueno, d'aquella manera... ¿Qué te voy a decir que tú no sepas?
Sí, exacte. Sí, sí, que podríem estar... Podem estar 20 minuts, si vols, parlant així, eh?
Vull sí, dir
que
és allò sí,
que
et
vas passar el ping-pong. Les altres són les exageracions, no? Todos los hombres son iguales. Estoy harta, no? Que dius, bueno, a ver, todos. ¿Y qué quiere decir iguales? ¿Iguales a qué, no? I la tercera serien les distorsions, no? Mm-hmm. Doncs una mica, si vols, anem avançant, tornem al tema. La setmana passada vèiem aquestes generalitzacions que no treuen cap a res,
sí,
diguéssim, o les frases fetes, no? Llavors avui et porto dues situacions. La primera, si parlàvem de la veïna la setmana passada,
sí,
avui et porto la situació de tiro el dart, que aquesta la vam fer una miqueta, la vam avançar. Tiro el dart, però no senyalo aquí.
Mm.
Sí? Que estem en un sopar, imagina't, eh? El sopar que tens aquí, els sogres, tothom, els tiets, no sé què, no sé quantos, i hi ha un moment que tu veus que vaja, que el sogre no s'aixeca, ni el teu marit tampoc s'aixeca. Llavors, t'aixeques de la taula, no? I avui fas allò de... És que hi ha algú que no ha fet la feina, eh? És que tots els homes són iguals. Txan! Qui ho ha fet, David?
Clar. Tots els homes són iguals, clar. Quan estàs dient tots, potser que assenyalis una miqueta, no? Que siguis una mica més específic i així que es doni per al·ludit.
I què ha passat? I què ha passat? De què s'ha queixat aquesta persona?
Doncs que, clar, que ningú no despara la taula.
No ho ha dit.
Clar,
no ho ha dit.
No ho ha dit.
Diu, no ho ha dit. És que no ha especificat. És que el context és
clar,
aquest.
Clar, el problema és aquest.
Exacte, diu, ei, és que hi ha coses que no es fan. Vale? Hi ha coses que no es fan, és indeterminat total. I tots els homes són iguals, tu et quedes així, és que hi ha hagut un dart que està volant, però llavors comences a fer repàs de la taula i veus el sogre, el germà, no? El marit, no saps ben bé a qui ha anat i tampoc saps ben bé què s'ha dit. Vale? Llavors, què hem de fer? Primer de tot, s'ha de fer el mateix, val? El mateix que dèiem la setmana passada. Hem de buscar el subjecte. Qui en?
Sí?
I en segon lloc, què? Què és el que passa? Sense el qui i sense el què, parlem amb generalitzacions, al final, i amb un model de llenguatge que només respon a expressar l'enfado, que per una part és molt legítim, però per una altra és molt innocu perquè no provoca cap mena de canvi. Si jo no assenyalo a qui va aquest dart i què és el que em molesta, no podré provocar un canvi.
Val.
És així, val? Imagina't si és important parlar en concret que tu quan et cases dius sí, quiero casarme,
sí,
vale? I quan et divorcies demanes el divorci,
sí. Vull dir,
que tot és a base de la veu, no? Dius sí, sí, és un sí, no? I llavors hi ha el canvi de mira, em vull divorciar, vale? És a dir, ho demanes, vale? Si no parles en concret i dius hi ha coses que s'han deixat de fer i tots els homes són iguals, doncs tu t'has expressat i has tret la teva ràbia, però no provocaràs canvi perquè ningú s'ha sentit per al·ludit i tampoc no hi ha el què. Tampoc no s'ha sabut ben bé què és el que t'ha passat.
Clar.
Llavors, vaja, són aquells avions de paper, no?, que al final acaben caient, i tampoc no provoquen cap mena de canvi el dia següent, ni provoquen cap mena de tampoc generen una nova solució, vale? Per què ho fem, això? Bueno, ho fem perquè acusar directament el sogre, doncs...
És una mica lleig, clar.
Ah, exacte. I si dius exactament què és el que ha passat, també es dona sobreentesa, no? Comences a sobreentendre qui pot ser que no s'ha aixecat a treure els plats. Però, vaja, des de la comunicació assertiva o la comunicació efectiva, que al final és el que estem explicant aquí, tu pots arribar a dir, no?, molt assertivament, dient, escolteu-me, a mi em provoca una miqueta de malestar que, bueno, que tal persona i tal persona no col·laborin.
Mm-hmm.
Què passa, alguna cosa? I si tu ho dius així, parlant des de tu, no?, que a mi em provoca malestar, l'altra persona, bueno, es pot picar o no es pot picar, però almenys hi haurà una resposta, s'entén?
Si no, la cosa continuarà sempre, per secula seculorum, sí, continuarà igual.
Exacte. Llavors, solucions de la persona qui parla? Mulla't, si us plau. O sigui, digues el qui, digues el que et passa a tu i digues el què et cabreja, diguéssim. I solucions per a les persones que escolten, no? Per exemple, si han hagut aquests darts, no?, aquests avions de papers que cauen, que no se sent bé a qui van dirigits, pregunta a qui et refereixes i què és el que passa, vale? Doncs aquestes dues preguntes de a qui et refereixes, perdona, és que no t'he entès, sí? Fa que l'altra persona provoqui que es mulli, vale?
De vegades simplement és per no haver parat atenció a una mica a la situació i aquestes... una mica el centrar-ho i posar-ho en aquella persona, ubicar-ho, fa que aquella persona se n'adoni, perquè no és que potser ho estigui fent amb mala intenció, sinó que simplement no se n'ha adonat.
mira que bé, David, no, ara has portat aquí la, no, la xocolata de lloros, que moltes vegades no et sents al·ludit perquè no t'enteres, no te n'assabentes. I moltes vegades, si l'altra persona et parla des d'ella mateixa, no? Que és com una de les lleis de la comunicació assertiva, mira, escolta, que a mi, ho sento, però t'ho he de dir, perquè a mi em molesta que no col·laboris, perquè a vegades, no sé si no hi ets, o si no tens ganes, o si no t'has adonat. Sempre preguntant, ¿vale? Que passa alguna cosa. Si tu ho dius així, l'altra persona reacciona, sí? Cap a bé o cap a mal. I si no reacciona, tu tens el ple dret d'enfadar-te, i llavors dir-li, escolta, és que mira, és que no col·labores, o sí, sisplau, mira, m'agradaria molt què podem fer, no? Sembla com incloure l'altre, cooperant, però a cap i a fi assenyalant què és el que et passa a tu, ¿vale? I per qui està escoltant aquestes frases, no?, que són molts,
sí.
Perquè això estava... Bueno, són molts els que escoltem aquest tipus de frases inconcluses,
sí.
Doncs també provocar el canvi, no?, i preguntar, escolta, però perdona, a qui et refereixes? És que no ho he acabat d'entendre, no? Vale. I què és el que vols dir amb aquesta... amb això d'aquelles coses que no es canvien exactament, és que no ho he acabat d'entendre, ¿vale? Si tu ho fas de bona fe i l'altra persona acaba concretant, les coses canvien, ¿vale? Això per una situació. I l'altra situació que et porto, ¿vale?, és la de la filla que, no, tu l'enganxes, l'enxampes, que està super agobiada i tu li preguntes, què et passa, carinyo, fill meu, que et veig aquí amb una cara d'agòbio, i et solta, és que ja no m'està.
Ai,
ja no m'està aquí.
Clar.
També, tornem-hi. El qui no hi és i el què tampoc, no? Tampoc no passa, tampoc no saps ben bé. I llavors, potser realment el que et vol dir la seva filla és que ha fet una associació d'idees, que és que com que la seva amiga no li ha respost al WhatsApp al minut d'enviar-li, ella ja ha sobreentès que ja està, que no hi ha cap mena d'intenció de continuar l'amistat. Sí? Això és una distorsió, com una casa de pagès, no? Si el fet és, t'acabo d'enviar un WhatsApp, però tu no me'l respons, jo n'extrec una conclusió que està, diguéssim, el mecanisme d'acció d'aquesta conclusió és la por, no? Em fa tanta por perdre't que jo ja penso el pitjor. Ai, ja no m'està. Sí?
Sí.
Bueno, aquestes distorsions també les podem modelar a base de preguntes. A què et refereixes, a qui, i com és que arribes a aquesta conclusió, no? Vas fent tot el desentramat amb molta paciència, no?, perquè l'altra persona per si mateixa es vagi adonant de que, ai, ostres, que potser he fet aquí una conclusió precipitada, no? Ai, o per exemple, això de que estem treballant i, jo què sé, algú, per exemple, que internament diu, ostres, és que el meu jefe em té mania. Llavors, com que avui no m'ha saludat, que això és que no em parla, no em vol parlar i no m'inclou, no? Molts casos, no?, que a vegades els generem nosaltres mateixos per les nostres pròpies pors. Llavors, doncs tu dius, a veure, però què ha passat en aquesta acció? Qui no t'ha mirat? Dius. Llavors l'altre, home, doncs el jefe. Ah, i per què no t'ha mirat? Com va això? Com funciona? Però què és el que ha passat exactament? Que no t'ha mirat? Ah, i llavors, com és que tu n'extreus, no? Com és que... tu acabes pensant que no t'inclou perquè no t'hagi mirat, saps? Vull dir, per què fem aquesta relació? Al final, l'altre ha de fer la reflexió de, ostres, perquè no t'hagi mirat, potser és que realment pues, té pressa o no va amb tu i tu has agafat així d'aquesta manera, no?
Per tant, sempre, sempre, sempre preguntar per què, concretar.
Qui, exacte. El què i el qui, no? A qui et refereixes? Tres exemples, vale? El primer seria, a qui... sempre que es nominalitzi, no?, el subjecte, sempre que apareix, que aparegui. El segon és, a què et refereixes?
Sí.
¿Vale? A què et refereixes quan dius pa-pa-pam? ¿Vale? I l'altra que és molt bona és, com és el funcionament d'això? No? Com seria el funcionament d'això? No? Com per l'altre digui, ostres, el mecanisme aquest potser és meu, no? O, ostres, com seria el mecanisme de què? Del que t'estic dient de perquè no em mira és evident, no? No em mira, no m'està, no m'inclou. No és tan evident, ¿vale? Però és a base de preguntes, no? La comunicació assertiva, com que les conclusions les ha de treure la persona que està parlant i tu el mecanisme que fas és fer-los preguntes.
Doncs aquí
vas fent preguntes.
Aquests mecanismes que ens porta la Rosa Domingo, la nostra coach, comunicadora, professora universitària i a més experta en psicologia, que, Rosa, ha estat un plaer compartir aquest estiu amb tu.
Molt bé, un petonàs. Moltíssimes gràcies per tot. I cuida't molt i bon final d'agost.
Igualment, acaba de gaudir
moltes
moltíssim
gràcies,
del viatge. Una abraçada enorme.
Adéu.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano te mereces volver a tu lugar preferido. Pasar un rato a la fresca, mirar las estrellas, incluso pedir algún deseo que otro. Que te lo has ganado. Este verano te lo mereces todo por haber seguido reciclando como nunca. Gracias por seguir reciclando estas vacaciones. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Ai, ja tenim preparada la Selene Corp a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Selene.
Bona tarda, David.
Que ens té preparat un nou llibre, una nova novel·la que ens explicarà avui i que, bé, ara ja que queda poquet de programa i ens queden quatre recomanacions, són les darreres, eh? Aquí t'hi has d'esmerçar molt i has de deixar el pavelló ben alt.
Home, per favor, no ho dubtis. Per això aquesta setmana jo t'he dit que són imprescindibles.
Imprescindibles.
Parlaré d'aquells llibres o d'aquells autors que considero que ara mateix són imprescindibles. Que de fet ja ho he fet tot durant tot aquest mes i durant tota aquesta brúixola d'estiu. Però, com ahir parlàvem de l'Antonio Manzini, avui parlarem d'un altre nom que per mi, i aquest ens toca de molt més a prop, és un altre imprescindible, que és el Marc Pastor. Mm-hmm. Mira, el Marc Pastor va guanyar fa uns anys el Premi Crims de Tinta amb La mala dona. La mala dona és un llibre que parla sobre la vampira del Raval.
Sí.
Jo no sé si he sentit mai a parlar sobre la vampira del Raval,
sí,
perquè, a més a més...
L'Enriqueta... Ara... Enriqueta... Ai, com es deia? Enriqueta...
Enriqueta Martí.
Martí, això.
Si no recordo malament, que ara ho estic fent de memòria. Enriqueta Martí, que fan rutes a Barcelona i tot, per on va viure i sobre tot el cas, era una persona que se li deia la vampira del Raval, perquè segrestava nens i els hi treia la sang per vendre-ho a les famílies més adinerades de lo que era la burgesia catalana, uh-huh, perquè teòricament feia remeis que ho curaven tot amb aquesta sang. Per això se li deia la vampira del Raval.
Sí, estava en el que actualment és el carrer Joaquín Costa, que en aquella època era el carrer de Ponent, que es deia, i vivia allà, i deien això, que agafava els nens i bueno, feia de tot, i venia aquests remeis que fins i tot alguns eren per, segons s'explica, per mantenir l'eterna joventut.
Exacte. Doncs ell es va donar a conèixer, tot malgrat haver escrit ja un altre llibre abans, com era Montecristo, també molt recomanable, es va donar a conèixer sobretot a la crítica i al públic amb La mala dona. De fet, jo el vaig conèixer amb La mala dona, i després vaig començar a llegir els altres llibres. La mala dona és un llibre super recomanable, però ho són tots els seus llibres. Ja us explicaré per què. La mala dona, a més, coincideix que ara, penso que és Aliança Editorial, ha tret una fantàstica edició, que fins i tot l'altre dia, fixa't, el Xicote ho comentava, que li havia encantat. Deia, no sé com he pogut estar tant temps sense descobrir un autor com ell. De novel·la negra. I ha estat il·lustrada i és una magnífica edició en castellà. També la teniu en català, que va ser la guardonada amb RBA, i com us dic, és una meravella. Però una de les coses més curioses del Marc Pastor és que entre les seves novel·les els seus personatges s'entrellacen.
Mm-hmm. Ah, que curiós.
Sempre hi ha algun personatge que coincideix, algun personatge, alguna escena, i contra més t'endinses en el seu univers, més et captiva. A més, el Marc Pastor, a més de ser escriptor, és mosso d'esquadra i criminòleg.
Mm-hmm.
Per tant, té una maestria per fer misteris i per dur-nos per on ell vol, increïble. Si a més sumem que és un gran fric de la ciència-ficció i de la fantasia, de totes aquestes coses, doncs la combinació és perfecta. L'últim llibre publicat que té de l'any passat és Els àngels em miren. Aquest és una novel·la negra al ús. Mm-hmm. En aquest, i el protagonista és l'Abraham Corvo, que és un mosso d'esquadra, que té com una habilitat especial diguéssim, que d'ascendència guineana, és perspicaç, és intuïtiu, és un caporal que reuneix totes les qualitats que s'atribueixen a un bon detectiu, però també té una arma secreta. Dins seu va tenir una porció obscura, una consciència antiga, capaç de mirar directament als ulls del mal. Mm? Què passa en aquest llibre? Al barri de Sant Andreu de Barcelona, dues noies joves, sense aparentment connexió, són localitzades mortes en el que sembla un assassinat ritual, capiculades, amb la llengua arrencada i amb idèntic tatuatge a l'esquena. I unes ales petites al clatell. Els Mossos d'Esquadra, enmig d'una situació política convulsa, engegaran una complicada investigació. La veritat és que el llibre et manté fins a l'últim moment amb l'ai al cor de veure qui és, com es esdevindran, si hi haurà més morts. Està molt bé. Molt ben portat.
Sobretot que... Selene, tu i jo, que som del barri de Sant Andreu, a més.
Sí, això és fantàstic. Reconeixeràs tots els llocs. Ell també ho és, de Sant Andreu. I es coneix molt, molt bé el barri. Fixa't què diu el Carlos Sanón, l'escriptor, diu: Marc Pastor és l'equació perfecta de talent, ofici i entusiasme. Pensa que en tots els seus llibres també n'hi ha molta dosi d'humor, molta dosi d'ironia i moltes referències a la nostra cultura més geek i més freak, també. Aleshores, això també és com una picada d'ullet als lectors que s'agraeix molt.
Doncs...
Si s'ajunta amb tot això que t'he dit, de que els personatges s'enllacen des de Montecristo fins a... l'any de la plaga, mm-hmm, amb tot això que està passant del coronavirus, etc. Imagineu-vos unes plantes que ens invadeixen i comencen a canviar les consciències de les persones, que té també pel·lícula. Té tot un desplegament de llibres on podem trobar-hi. I, a més, ara el 2 de setembre estrena nou llibre amb l'horror de Requiem, amb dos portades, una edició limitada, teòricament escrita per un dels seus personatges, que és en Víctor Negro, que és el que teòricament també protagonitza a l'any de la plaga, i que si l'encarregueu a la llibreria podreu gaudir d'aquesta portada especial si és que us agrada més que la normal.
Doncs amb aquesta proposta, diverses propostes en una, que ens portes avui,
sí.
Totes elles del Marc Pastor, ens quedem i t'esperem demà més.
Perfecte.
Una abraçada.
Una abraçada.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Re conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Re conduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
¿Qué ganas tenía de playa? Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma a un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
A la brúixola d'estiu et fem propostes de quilòmetre zero per gaudir de les vacances. Onda Cero Catalunya.
I ja ens acompanya l'Helena Moreno amb les seves propostes de quilòmetre zero. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, David.
Avui anem cap a Girona, oi?
Exacte. Avui visitem el Museu del Cinema de Girona, un espai cultural destinat a difondre tota la història i coneixement sobre la imatge, moviment i el cinema. Es troba al centre de Girona, a la plaça, al costat de la plaça de l'1 d'octubre. El Museu del Cinema neix fruit de la compra que fa l'Ajuntament de Girona de la col·lecció Tomàs Mallol el 1994. Aquesta col·lecció és una col·lecció molt important, és la col·lecció més important, de fet, de tot l'estat d'aparells relacionats amb els inicis del cinema. Anys més tard, el 1998, s'inaugura, ja com el coneixem, el Museu del Cinema de Girona, gràcies a la compra d'aquesta col·lecció.
I què hi ha a l'exposició permanent del Museu del Cinema?
Doncs l'exposició permanent d'aquest museu és una exposició molt completa i aplega tots aquells aparells protagonistes de la història del cinema, en especial els dels seus orígens i de l'etapa del precinema. Jordi Pons és el director del Museu del Cinema de Girona.
s'explica des del naixement, des dels inicis més primitius amb els teatres d'ombres, com la tecnologia audiovisual va evolucionant i com els espectacles audiovisuals van evolucionant, i així apareixen doncs tecnologies com la fotografia o com la càmera obscura o espectacles com la llanterna màgica o la caixa d'òptica, que tots van posant el seu granet de sorra perquè a finals del segle XIX s'inventi, aparegui el cinema, el setè art.
Tota l'exposició permanent es combina amb audiovisuals i s'explica la informació de manera molt interactiva i lúdica.
Ara mateix tenen alguna exposició temporal?
Sí, precisament ara mateix disposen d'una exposició molt interessant. L'exposició es diu O, Francesc Dalmau i l'art de les il·lusions òptiques, i explica la història d'un establiment de Barcelona del segle XIX que tenia tot tipus d'objectes audiovisuals molt innovadors en aquells moments.
Doncs bé, va ser un establiment, diguem-ne, molt important, no només a Barcelona, sinó també a tot Catalunya, perquè va ser com una avantguarda de tots els avenços de la tecnologia de l'audiovisual. Nosaltres hem volgut explicar aquest establiment com era, què mostrava, què ensenyava.
El propietari d'aquesta botiga era Francesc Dalmau, un òptic modern de Barcelona, però la seva botiga va esdevenir tota una referència gràcies als espectacles òptics que s'hi oferien.
I quina és la part més recomanable del museu, aquella que no ens podem perdre?
Doncs, segons el director del museu, el que més sol sorprendre els visitants és tot l'univers previ al cinema que existia, és a dir, tots els objectes i aparells que van preparar el terreny per l'arribada del cinema.
Tot aquest món és un món que va quedar absolutament amagat pel cinema, per la potència de la imatge projectada en moviment sobre una pantalla, no? Tot aquest món va quedar amagat i a través del museu i de l'exposició permanent, el públic pot descobrir tots aquests espectacles que, a través dels quals doncs, explicaven històries, es donaven notícies, etc, a través de les imatges i de les imatges en moviment.
La cultura cinematogràfica que tenim és molt rica i per sort s'han pogut conservar molts objectes que van ajudar a que el cinema s'obrís pas. Un bon exemple és la càmera feta pels famosos germans Lumière.
Una càmera cinematogràfica Lumière, que és un aparell construït pels germans Lumière, diguem els inventors del cinema, una càmera, per tant, original de les primeres que va haver-hi.
Així doncs, al Museu del Cinema de Girona es poden veure tots aquests objectes relacionats amb la projecció d'imatges, ombres xineses, dibuixos en moviment, fotografia o tot tipus de càmeres de diferents anys.
Una bona proposta, aquesta que ens fas del Museu del Cinema de Girona. Elena, demà t'esperem amb més.
Fantàstic.
Bona nit, adeu.
Bona nit, adeu.
És moment ara de donar la benvinguda de nou aquí davant del micròfon al Jaume Mas, que ens porta avui de viatge fins quin any?
Doncs el 1991, perquè avui fa 29 anys que Bielorússia s'independitzava de la Unió Soviètica. Just avui es compleixen 29 anys d'aquella independència, just quan el país està immers en protestes contra el líder que després de que guanyés unes eleccions de dubtosa legalitat i legitimitat, unes revoltes que ja han tingut conseqüències, però que de moment cap de positiva. A més, Alexander Lukashenko porta 26 anys al poder, és a dir, pràcticament tota la història del país. I justament ha detingut en les últimes 24 hores a tres dels principals opositors del seu partit, i les protestes segueixen, i de fet aquest cap de setmana ja van sortir més de 200.000 persones en l'última mobilització en un país amb poc més de 9 milions d'habitants.
Amb poc més de 9 milions d'habitants i molt pocs anys de vida.
Exacte, i de 29 anys que 26 estigui Lukashenko al davant...
Diu molt del país. Doncs Jaume, moltes gràcies, i ara anem a la cançó de l'estiu.
Quina és per tu la cançó de l'estiu dels últims 50 anys? La brúixola d'estiu, Onda Cero Catalunya.
Estem fent el nostre particular repàs de les últimes cançons dels últims 50 anys. Aquelles cançons que considerem que han marcat els estius, com per exemple aquesta del 1991.
Sopa de caracol, pata negui con su...
Bé, 1991 estava marcat per Sopa de Caracol d'aquests, els Banda Blanca i el Tractor Amarillo de Zapato Veloz. Cosa que diu molt poc d'aquest any, del 1991.
Bielorússia, sopa de caracol...
Casualitats, casualitats, que haguem posat aquesta cançó. Però no és casualitat que arribem pràcticament a les 9 de la nit i ens acomiadem. Demà tornarem a partir de les 7 aquí, a la Brúixola d'Estiu. Ara, de seguida, el millor d'Onda Cero Catalunya. Que tinguin una bona nit.